Radio Villarreal en Facebook, Instagram y Twitter.
Del 2 al 6 de septiembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a la 92.2, Radio Villarreal. Des del restaurant El Casino, vos aproparem els protagonistes de la festa. Gaudiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.
Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, un minutet, el que passa de les 12 del migdia. Núria Gotarris, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Ja estem pràcticament en la recta final d'aquesta bodegueta de festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Un dia més en el restaurant El Casino de la Fundació Caixa Rural, portant-los diferents convidats de la festa que no poden faltar en aquesta setmana en la que estem passant d'allò més bé i disfrutant i assabentant-nos de tot.
La veritat és que sí, avui ens hem buscat una col·laboradora, l'ajuda d'una jove que ho va fer de meravella per a contar-nos què n'hi ha per avui. Així que, Núria, la saludem.
Doncs sí, Neleta Usó, bon dia.
Bon dia.
Bueno, per què t'agrada tu la ràdio?
Perquè jo de major vull ser periodista esportiva i sempre m'ha fet molta il·lusió parlar per així.
Però saps molt de futbol o no?
Sí, jo soc sòcia del Villarreal des de xicotica i pues, jo el seguís, que he anat a quasi tots els viatges i m'agrada molt.
Bueno, pues conta'ns, a veure, vas a estrenar-te en la ràdio, contant-nos quins són els actes previstos per avui.
Sí, pues primer a les 10:30 els multicines Sucre, pues és a 3 euros tot el que vulguin veure de pel·lícules. També a les 11 a la plaça del Llaurador, Joan per als més menuts com a nosaltres, pues tenen activitats en xables i de més coses. A les 2 al restaurant del Memphis, un dinar de germanor a l'associació de pensionistes i jubilats, la Murà. A les 6, a les 5, a l'associació de pensionistes i jubilats a la Murà també fan ballar-los a l'orquestra. Fins a les 7, després també a les 5, al CEM, al carrer Gamboa 29, la música en viu i ball, organitzada pel Consell d'Usuaris del CEM. A les 6, a l'Avinguda de la Mura, al costat de la Fira Gastronòmica, Festa del Patinatge, organitzada pel Club Patí Villarreal, col·labora la regidora d'Esports. A les 6:30, a les vaques, al recinte de la Vila, al càrrec de la ramaderia Miguel Parejo, patrocina i organitza la Junta de Festes. A les 7, a l'Església Arxipestal, la novena de la Mare de Déu de Gràcia i missa. També a les 7:30, la campanya d'aliments solidaris a l'inici de la recollida d'aliments i donatius solidaris als porxes de la plaça de la Vila. Organitza Esmara Villarreal i la Junta de Festes i col·labora la Comissió de Penyes i Caixa Rural Villarreal. A les 8:30, a la plaça de la Vila, Arrels, el 13, mostra de cultura i tradicions populars. Ball de plaça, organitzada pel grup de danses El Raval, col·labora la regidora de tradicions. A les 9:30, al recinte de la marxa, 28a nit de penyes amb tombé de bou, que està molt bo, per cert. Organitza la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, col·labora la Caixa Rural de Villarreal. A les 10, a la Fira Gastronòmica de l'Avinguda de la Murà, concert de la Era del Pet, organitza la Comissió de Penyes i la Junta de Festes. A les 10:30, a l'Auditori Municipal, músic Rafael Beltrán Moner, teatre càrrec del grup de teatre, tàbola amb les representacions de les obres Per no ser sogre, de Paco Gómez, i Nelo Bacora, de Josep Pericelda. A les 11, per finalitzar, al recinte de la marxa, actuació de l'Orquestra Sibèria, tot seguit, Vilatón Fest a l'Envelat. Organitza la Junta de Festes i la Comissió de Penyes.
No sé si ens dona temps d'anar a tot, eh? Tu aniràs?
Jo, algunes cosetes sí.
Com estàs portant les festes?
Molt bé, amb la meva penya, la Mare del Pelut, i així seguint els bous, tot el que fan, i m'agrada molt.
Per què no tens col encara?
No.
Però te queda poquet, eh?
Sí, ja tinc un poquet de ganes.
Ah, sí? Bueno, té ganes d'anar al col·le, molt bé. Neleta, gràcies.
De res.
Bueno, una coseta jo te vull demanar. Un gol cantaries?
Un gol?
Sí.
Bueno.
Va, tira-li.
Gol!
Molt bé, eh?
Molt bé, Javi, té Mata, pulmons, té pulmons.
Té competència, moltes gràcies. Sí, sí, sí.
Javi Mata, que tremole. Doncs bé, nosaltres presentem ràpidament els protagonistes que estaran acompanyant-nos en el programa d'avui. Entre d'altres, ara de seguideta tindrem els expresidents de la Comissió de Penyes, Héctor Folgado i Antoni Atzuara, també a l'escultor Roberto Bort, Penya Morapio, que no pot faltar també en aquesta cita perquè és una de les més veteranes, 40 anys porta a les esquenes, i molts altres protagonistes polítics també.
Així és, des de Ciudadanos vindrà la gent, en aquest cas acompanyant a Toni Cantó, també el president de la Diputació Provincial Socialista, José Martí, i també parlarem amb representants de l'equip de govern, Xus Madrigal, Aida Beteta, Javier Serralbo i Paco Valverde. També, tot i que telefònicament xerrarem amb el conseller, d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, també en visita de Policia Local i Policia Nacional, així com la gent d'AFA. Així que com ja tenim els primers convidats i porten una estoneta esperant a veure què ens conten, Núria...
Porten una juerga ja, no pot ser.
Home,
anem amb ells, vinga.
Són històrics i coneixen la festa des de dins i ho han de transmetre.
I són festerets, que els agrada. Bueno, Héctor Folgado el vam tindre ahir, però avui ve com a expresident de la Comissió de Penyes. Bon dia.
Molt bon dia. Això de que mos ha dit Sheila que som històrics mos ha fet molt majors. Mos ha ofès, eh?
No, però, però una experiència bona.
Vale.
Que teniu moltes coses que contar. Toni Atzuara, també un altre dels expresidents de la Comissió de Penyes. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bueno, va, a veure, quants anys fa que va ser Héctor Folgado president?
Pues ja fa 17 anys, 17, 18 anys. Va ser 2001, 2002, i bueno, ja ha passat a lo tonto ja quasi 20 anys d'aquella etapa que recorde la veritat que molt de carinyo.
Que és el que més recordes, en què te quedes?
Pues bueno, jo crec que en el grup d'amics que vaig fer, no ja van de la Junta, sinó com se pot veure dels que som expresidents. Tenim encara molt bona relació i tots els anys ens reunim els que hem sigut presidents de la Comissió de Penyes i bueno, hem fet una molt bona amistat, gent que ens agrada la festa, que en un moment determinat hem contribuït a fer festa en Vila-real, i la veritat que me queden això, en haver col·laborat en les festes del nostre poble i en haver fet grans amics.
I Toni, quants anys fa tu de la teva presidència?
Jo crec que uns 22.
Ja, tu vas ser abans.
Els vaig deixar a ells, els vaig deixar tot fet i entonces em vaig dir, va, ja ho teniu bé, me vaig anar.
Bueno, i alguna coseta aixina que feres que especialment et faci especial il·lusió perquè continue fent-se, per exemple?
A veure, continue fent-se, no, però nosaltres vam ser els primers que el sopar de avui, per exemple, del Tombet, sí. Antes era Paiporta, i nosaltres vam donar un pernil, i les penyes de més de Porta i Paiporta se menjaven el pernil.
Ai, això no ho sabia jo.
Vaig a guanyar-li, vaig a veure-li l'aposta i la vaig a guanyar. Ell va donar el pernil i nosaltres, dels beneficis de la tapa, perquè vam fer la fira de la tapa, vam fer el tombé de bou. O sigui, el tombé de bou, que, com ha dit Toni, era de Paiporta, apareix en el 2002 i el paguem gràcies als beneficis que havíem tret de la fira de la tapa que en aquest any vam muntar.
S'ha convertit ja en algo que no pot fallar, eh?
Sí, sí, ara ja és algo que és impensable, una nit de dijous de festes sense el tombé de bou, o sigui, molt bé.
Com se portava el cansament en aquella època? Perquè no faltaríeu a res, eh?
Era diferent ara, eh? Allí m'ho fem tot, eh? Nosaltres muntàvem les taules, les caïres, ho muntàvem tot. Ara s'ho muntem tot. Nosaltres a les 9 del matí estàvem allí.
Això no ho sabia jo.
Ah, no, pues sí, pues sí. Nosaltres curàvem molt i no teníem cap perra.
Ai, bueno, ells no anem a llevar los mèrits, eh? Que també fan moltíssima faena.
Jo no dic, però nosaltres curàvem a muntó i no teníem diners.
I bueno, imagina això, no? Que estàveu hores i hores, que no fallàveu a pràcticament cap acte.
Sí, realment era com tindre dos penyes, no? Tenies la Comissió de Penyes, que era un equip de 10-12 persones en els que passaves tota la setmana de festes, que anàvem amb la nostra samarreta de comissió, i per tant era un poc la teua penya, i després estava l'altra penya, la penya en la que tu eres, que donava sentit a lo que estaves fent, no? Però és veritat, com diu Toni, que lo que feien, i igual que ara, pues segur, també David en el seu equip ho van fent, és que te toca organitzar-ho tot i muntar-ho tot, hasta les taules i les cadires. En el temps, pues se va millorant, i pues ara pues ja l'Ajuntament ajuda, ajuda en el muntatge.
Però el muntatge m'adros, tot.
Però com diu Toni, per això venia al concurs de paelles, pues la comissió estava a les 9 del matí, ja estava allí muntant, portant la beguda, no sé, jo me recordo que portàvem a cosecheros perquè estiguera fresca, per després servir-la el més fresca possible.
I portaves el camió, hasta el cafè, fent pa tots.
Mare, quina faena, i m'imagina que la quantitat de gent seria pareguda.
Nosaltres teníem sobre 1.200, 1.300 persones, home, ara és algo més, però bueno. Però sí, però sobre això estava la cosa. Lo que passa que, claro, era diferent. Entonces, les penyes, és que ara són totes majors, les penyes, però entonces, aquelles penyes eren més guerreretes que les de ara. Sí, aquelles te enseguida te tiraven al cap. Si te faltava una caïra, són 22 i n'hi havia 21 caïra, ai, se podien matar-te.
Ai, ai, ai. Bueno, quina era la relació també amb Reina i Dames, per exemple?
Ah, no, excel·lent, excel·lent. I això, sé que encara, i Toni, d'això segur que te puc parlar, en els seus anys encara major, no? Perquè és veritat que portàvem, les portàvem ells. Nosaltres sí que ja no, com a comissió, no portàvem a la Reina.
Antes no estava la Junta Local de Festes. Entonces la Junta era nosaltres. I entonces els portàvem nosaltres per ahí. Teníem molta relació amb les festeres.
Però vosaltres quanta gent sou?
Pues a veure, nosaltres érem 20, érem els 10 de la comissió de penyes, algú que designava alcaldia i poc més. I estava el consejal, nosaltres i la Junta, millor no seríem uns 15 o 20.
Imagina't a Toni fa 20 anys portant a la Reina i Dames.
No ho sé, no vull pensar-ho jo tampoc.
Jo l'he vaig portar, ell se va casar.
Jo m'he vaig casar en una reina.
Sí? Això és la història, la vull saber.
Molt formal, jo era, però jo era el que portava la furgoneta a les festeres i m'han donat a mi a les festeres per vigilar-les, cuidar-les i portar-les.
I que la vas cuidar, sí.
Encara la continuo cuidant. Jo m'agarro la faena molt en serio. I encara la veritat,
o sea,
és que...
tu eres president de la comissió de penyes en aquest moment o eres regidor?
No, en aquest moment era assessor de festes. Vaig passar de president de la comissió de penyes a assessor de la Junta de Festes i després ja regidor de festes. I en el moment en el que era assessor, que era pues, el conductor, el xòfer, el xico para todo de la Junta de Festes, pues bueno, he passat moltes hores en les festeres i va haver una reina pues, que a mi me va despertar algo especial i a d'ella també, i allí, pues bueno, i des d'entonces, pues ara esperem a Sofia.
Molt
bé. I ara esperem a Sofia.
I d'ahí, Sofia. Bueno, conteu-me alguna coseta, va, anècdotes aixina gracioses que hagueu anat recordant, que tingueu d'aquells temps, que se puguen contar també.
Una que la vaig passar molt mal, que van fer les obres en el Madrigal i fem el sopar allí, i van tindre que anar al pàrquing de Carrefour. Van parar en el de Carrefour, sí, no hi ha ningú problema, i quan tenim tot muntat, totes les penyes allí, el de Carrefour, tanquen Carrefour i mos apaguen les llums.
Ui!
Tot oscur. La faena va ser nostra per encontrar un responsable de Carrefour que mos obliguera, tot xulant.
Ai, per favor.
Això no dona passar a ningú. I Serratet. I se la tinc ahí gravada.
Claro, perquè ara te recordes com en tan rius, però no, però degueré ser fotut.
En aquest moment molt fotut. Tots xulant allí una hora, la llum apagada, dos foquets que n'hi haven, madre mía.
Bueno, Héctor, ¿y tú?
Bueno, pues també coses d'estes, no? De que tens programat, jo me recordo programar també el primer tombé de bou, que era, bueno, anem a fer el tombé i tal, se mos fica a ploure i tindré problemes importants per a buscar un espai on poder anar, o el casal, la Fira de l'Etapa, que el primer any era Casal de les Penyes, i quan ja ho teníem tot preparat per a muntar-ho, pues l'Ajuntament no mos dona permís per a instal·lar-lo en via pública. I vaig tindre que cridar a un expresident de la Comissió de Penyes, que se dedica a merejar terra en la pala, perquè vinguera a un solar, arreglar-me un solar al costat de la seva penya, i allí ho van muntar, i aquest any van guanyar 1 milió de pessetes, que d'ahir se va pagar el gegant Jaumet. El gegant Jaumet és el primer benefici que trau la Comissió de Penyes. De la Fira de l'Etapa decidim regalar-li al poble Jaumet, i l'any següent Rafa Marco, com a president, ja subvenciona a Pinella, que és la segona, la parella de Jaumet.
Veus, aquestes coses estan tan dins de les administracions, de la comissió, que no t'enteres sinó t'ho conten. Quin consell li donem a la comissió actual? Què faríeu vosaltres si estiguereu en el seu paper?
Ui, jo ara estic un poc desconnectat. És que ara és difícil ja, perquè ja les coses no són com antes. Que treballen. Que treballen i intenten treure tot el que puguen.
I que tinguin paciència, no?
Sí, perquè, a veure, antes és que parlaves molt directament en el... Antes era tu i el consejal de festes. Entonces tu anaves molt directe allí.
Claro.
Ara n'hi ha molts filtros i jo crec que és més complicat que antes.
jo crec que tenim un gran repte, que és tota aquesta quantitat de penyes joves que estan sumant-se al món fester però no s'estan incorporant a la comissió de penyes. La comissió i en l'ajuda de l'Ajuntament ha de fer possible que aquestes penyes s'integren des de la comissió i que aquest relleu siga natural. La penya, jo veia a Toni la penya La Baejo, quan era de la penya La Baejo, i veia el que ells feien i la penya Surts un Corda copiava allò que veia. Necessitem que aquesta generació en generació vagi passant igual. I per tant, hi ha que fer alguna cosa perquè sigui atractiu per les penyes joves i que quan decidisquen formar la penya, que s'incorporen a la comissió de penyes. I això és algo que ha de fer l'actual comissió i l'Ajuntament.
És que és això. Jo, per exemple, jo vaig fer penya perquè jo sóc fill de l'embolic.
Clar.
O sigui, de l'embolic han eixit a millor 10 o 12 penyes. Però per què? Perquè ho has viscut de xicotet. Jo crec que al meu fill li agradarà la penya.
Esperem, no?
Esperem, però és així. O sea, jo crec que això té naix, però perquè te ho porten. N'hi ha gent que... Les penyes joves, n'hi ha joves que estan al casal, però es dona igual que siguin festes, que no, estan allí i ja està.
Realment no ho viuen, no viuen el que són les festes del poble.
Jo crec que no, jo crec que no. Nosaltres ho vivíem. O sea, yo me recuerdo al embolí, me donaban un bocadillo y me decían, ahora que toqué el primer cuet, vine que bebo. Y ahora le fallo matar a mi fill, ¿eh?
Bueno, nos encantaría seguir hablando, de verdad que sería una maravilla que nos contaré miles de anécdotas. Pero ve, el temps apremia, ya lo sabeu. Gracias, por haber vingut.
Gracias a vosotros.
Vale, gracias, muchas gracias.
I nosaltres continuem de seguida amb més protagonistes perquè anem a parlar sobre una de les exposicions que tenim ací dalt a les sales d'exposicions de la Fundació Caixa Rural. Un escultor que no sé si el sonarà el nom, però segur que molts de vostès ja han passat a veure-la, aquesta exposició. Roberto Bord, bon dia.
Bon dia.
Bueno, conta'ns, perquè està sent tot un èxit, no para de pujar gent al quart pis a veure l'exposició. Conta'ns com ve l'afició per crear aquestes escultures en material reciclat.
Això es comença per un hobby, per així a dir-ho, i d'un hobby se transforma en algo molt continuat.
Però i, per exemple, què és el que utilitzes?
Pues sí, utilice a Munto todo material reciclado, pero sin adiro. Entonces, lo que costa a Munto es agarrar ese material, conseguir ese material.
Claro. ¿Quin tipus de material? Per exemple, algun exemple d'algo que tingues dalt, alguna escultura?
Pues a Munto pics, pàlecs, cadenes, qualsevol cosa que se puga reciclar.
Qualsevol cosa que dius, això és un trasto. Pues no, per a tu no és un trasto.
Exactament, d'això se trata.
I has deixat meravellada a tota la gent que ha pujat dalt. Quantes figures tens?
Alrededor d'unes 60 figures, totes realitzades, bueno, part realitzades en material reciclat i el que no puc aconseguir, intenté pues, donar-li una forma.
Bueno, i quant de temps portes fent-les? Des de quan?
5 anys.
5 anys?
5 anys.
Uau! Increïble, increïble, però bé, el més important, no?, i el que estàs tu satisfet és perquè és la primera vegada que exposes i ha agradat.
És la primera vegada i sorprenentment estic molt agraït al poble per fer, pues, intentar fer les paelles, vaig començar en les paelles d'una manera publicitària per mi. Entonces, pues, a veure, això és molt important. Jo m'esperava algo, però la reacció esta de tot un poble, no, molt sincerament. I estic molt orgullós,
Molt... Roberto és, per si no ho saben, el que ha fet la paella en l'escut de Vila-real, el que l'any passat també va fer unes paelles, estaven enganxades, no? I, o sea, que Roberto és, per si ho l'heu sentit parlar per ahir pel poble d'ell i no sabeu qui és ell. I m'imagino que això continua i cada vegada va a més, no?
Esperem que sí, esperem no parar, però a veure, el llistó està molt alt ja, està molt alt.
Bueno, però continuaràs fent figures,
sí,
no?
Sí, el món de les figures jo vaig a continuar, però el món de les paelles és molt complicat, però bueno, jo el que vull fer és exposicions, intentar, pues, a veure, fer figures i que sorprenguin a tot el món, per així no dir-ho.
Doncs han sorprès moltíssim, donem fe que ha agradat moltíssim, moltíssim. Per a la gent que no ha anat encara a veure l'exposició, esteu fins diumenge.
Sí, de les 6 a les 9, tots els dies, fins al diumenge. I, bueno,
i convidats tots.
I
no?
Convidats tot el món, claro, pressupost.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Roberto, per haver-nos acompanyat i esperem que això només siga el principi d'algo gran.
Moltíssimes gràcies.
Bé, una mínima pausa, de seguida també els convidats a Ràdio Vila-real.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación, porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Studitecles. Studitecles, tu centro de estudios en Villarreal, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-1548. Aquesta temporada no t'ho penses. Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.tvvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Villarreal. T'apuntes?
De la freqüència modulada. Ja saben que aquests dies estem també parlant del 40 aniversari de la Comissió de Penyes i de les penyes que són fundadores. Una d'aquestes, la que representa Qualín, perquè pel seu nom no el coneix ni la seva dona, no? Bon dia, Pasqual Cerizuelo.
Pues sí, mira, fa 40 anys i 40 anys hi ha moltes anècdotes, moltes coses, però les penyes, perquè pues, érem recent casats tots i ha plogut molt. I entonces, pues, n'hi ha moltes anècdotes i estem molt pagats d'estar a 40 anys i això,
Impulsors també d'esdeveniments esportius que han tingut arrelament, no? La Villarreal Morella crec que va néixer de la seva penya, aquesta lliga de futbol 3, no?
Sí, vam fer quan van, no sé si al poble, van deixar de fer la Morella Villarreal, pues nosaltres, com a la penya n'hi ha diversos aficionats ciclistes, que no es comencem nosaltres, però de broma, si ja posen a morrar, pugem, baixem, però després van anar agarrant-se, i entonces, pues, ja, pues, vegem-vos, i buscant participadors i tot això, i, pues, 30 anys, nada prometa. I després el futbol sala també, ja vam promocionar nosaltres, que si hi ha futbito, pues el futbol sala, i vam estar també, pues, molt de temps, fins que els majors ho vam deixar, i ho vam recuperar altres penyes, vaja.
Sí. Així que festa, esport, tot tenia cabuda també fa 40 anys. No?
En disfraços i en tot. També pues, els carrosses, que vam fer moltes carrosses, perquè estava este Ricardo Usó, a la telefoneria, que era un artista. És un artista. I ens donava moltes idees. No? Vam fer el campanar, vam fer el mercat de la pescaderia, vam fer la placeta de Vallarri, de Tàrrega, i moltes, però tot a mà. Pues mira, després de treballar, anàvem per allí, sopàvem i allí estàvem, i pues, a les 2, a les 3 del matí, acabàvem, que arriba a casa i la dona diu: tu segur que vens de la penya? I dic, no ho sé, vinc de la penya.
Ja veuràs el resultat.
Hem un resultat. I en fi, així de tot. I després en disfraços també. En disfraços hem sigut també molt pioners, nosaltres, i la penya l'embolic. La penya l'embolic eren els dos. O l'altre guanyaven. També molt, i així tot moltes coses. Ja t'he dit, en 40 anys podríem haver anècdotes molt grans, però claro, això és per estar ahí, però molt bé.
Quanta gent queda de la penya original? S'han mantingut tots? S'ha afegit gent després?
Sí, mira, quan la vam fundar ahí al casino antic, no al casino, perdó, al gran casino, a Santa Cova, n'érem 180, quasi 200.
I com s'aclarien en tanta gent?
Eren jovens i tot mos passia bé. I després, claro, mos van casar, l'uns tenien família, van deixar, coneixien altres parelles, se feien d'altra penya, i vam començar a fer penyes, i avui actualment som 32 parelles, que encara són gent. El local és propi nostre, el local mos vam, perquè mos van, i també va haver ahí un problema, perquè què fa, el comprem? Perquè, claro, era la penya gran, i els locals grans valen diners, i dic, fem números i així ja veurem. Total, que van, pues sí, comprem-ho. I van comprar el local i estem molt contents, el local, ahir a la carrer Vilavella. Estem.
I van agafar ahir la presentació del programa de festes, no? Correcte. La primera vegada que és així, no? Molt últimament, bé, que siga la seva penya, un orgull.
Que estem molt agraïts per recordar-nos nosaltres, perquè moltes penyes van fer 40 anys, però, claro, ells van dir, xavis, que el local també requerís aquesta ocasió. Estem molt agraïts, ja t'ho dic, molt, tot coses d'aquestes. Hi ha anècdotes, n'hi ha que comptarien, però, claro, això, hi ha moltes...
Alguna que recorde vostè especialment?
Pues mira, ja t'hi dono una. Els primers, a fila de moros, que va fer en Castelló va ser la penya Morapio. penya molt àpiga. Antes que el amor és la cria. Iso, i vam anar al coll, jo res en casa també. Vam anar al coll, en aquelles càrceres que n'hi ha ben torces, que ara és l'hora de vindre. Però nosaltres vam anar allí a buscar estratges al coll. Ens vam presentar i el que ens va dir, sí, tot problema, però aquestes estratges valen molts diners, no els donem així de bona penya. Total, tornem a vindre cap així, parlem amb Batista Castellà, en pas descanse. I li diem el problema, diu, Batista, diu, no hi ha problema, ens fan una carta, tornem a anar al coll, i diu això, diu, bueno, sense problema, tira tots els estratges, llances i tot allò, com a gitano, pareixia, dins del cotxe i cap avall. I arribava a casa a la una al matí. La dona plorant, perquè, claro, no n'hi ha...
N'hi havia mòbil, per a saber.
Correcte, correcte, no hi ha mòbil ni res. I, claro, no ho penses. Diu, va, esto queda un bar, va. Bueno, però, dic, mira, això. I tot cos d'estes, tota l'aventura. Però, claro, eres jove i tot te pareix bé, bonico.
Ara com viuen les festes, vostès?
Pues més tranquil·letes, ara més tranquil·letes. Papa i non i amona ja, però bé. Ara, pues, ara el divendres, l'últim divendres de festes, sempre fem l'empedrau. I allí pots veure mis pobles allí. Jo volia que sou invitats també, si voleu.
Moltíssimes gràcies, agafem la invitació. Ficaria algo de les festes quan vostès van començar en la Murapio ara? Afegirien alguna cosa? Recuperarien alguna cosa de les que vostès van viure?
Sí, n'hi haurien. Per exemple, estaven fent nosaltres concursos de xarangues. Després, pues, no sé, en aquest moment, però i el concurs de xarangues. Després també el jocs tradicionals de Villarreal, que diuen jugar a boli, a trompa, vito, coses d'estes que es tindran a recordar, però sí, sí, perquè els joves d'ara ho han perdut tot, és tot a base mòbil, els veuretets també, tot, i entonces sí que se podria recuperar jugar a la trompa, jugar al boli, jugar al sambori, jugar a la corda esta, i en fi, n'hi ha molt de jocs, sí que es tindran a recuperar, sí.
Perquè els joves potser viuen la festa d'una altra forma i no sí, pensen no, l'origen, no? Ells disco mòbil i la beguda i ja
mòbil, està. Mòbil i begudeta, ja van. Però això és assentar-se a parlar en les comissions i recuperar molts jocs, n'hi ha molt bonicos, molt bonicos, sí, i això.
Han format part vostès de l'exposició aquesta dels 40 anys?
Pues sí, sí, vam deixar allí tot, la primera camisa, el primer pantaló, la primera bufanda i això.
Sí. I estan, també ens comentava, no?, que cridava l'atenció el fet de que quan una penya feia anys redons s'editava inclús una revista en entrevistes, que això també ens han dit des de la comissió actual que estaria bé recuperar-ho, no?, perquè feien vostè molta feina.
Claro, claro, d'això es pot recuperar tot, n'hi ha moltes coses, és assentar-se, parlar i recuperar moltes, moltes coses. Jo en aquest moment no me'n recordo molt, però n'hi ha que revisar-ho i n'hi ha coses que recuperar que eren molt boniques i molt nostres, molt de Villarrealeres, moltes coses villarrealeres.
No, que caiguen en l'oblit i es perden, no?
Claro, jo, és que això és, ja t'ho dic jo, assentamos diverses penyes i recuperar moltes coses i pots presentar a la comissió i jo crec que sí que s'hi podien participar amb un to penyes, amb totes coses.
A veure si agafen el guant, no? Ja quan vingui algun responsable ja li ho direm ja, de la seva part,
correcte,
eh?
Correcte, jo crec que sí. Jo crec que ara quan veig això, dic, això és el que podem recuperar moltes coses, el bol, la trompa, el carrer, els boletes, el radiet, el guant, ui, és que n'hi ha barbaritats de coses, eh? I sí que s'hi podria fer, i incluir els xiquets nostres amb els netets i els xiquets, que és bonic recuperar, jugar al carrer, que jugar al carrer és molt bonic.
És viure, no?, de diferent forma al poble. I què opina això que ara que estan tan bruns els carrers? Perquè vostè segur que en la seva època agranaven el seu tros, ho deixaven a ser, això què n'opina?
Ara, pues mira, te diré una cosa. Jo crec que no se trata de limpiar-lo, se trata de no tirar res. Que és el... I entonces n'hi ha més educació, n'hi ha molta educació. Avui en dia ens ha perdut, perquè nosaltres hem sigut molt, jo per exemple he sigut molt guerrero, molt viu, però jo no l'he contestat mai a una persona major, mai en la vida. I respectar, i quan mon pare o ma mare, o inclús una persona major, això no se fa. Uf, no ho ves. Ara diu, què passa, tio? Què passa, tio? Aquesta paraula de tio. I està així, que la vida canvia molt. Pues sí, però jo crec que entre tots podem anar al puesto.
Esperem que així siga. I Qualín, moltes gràcies per estar aquí, que acaben de passar un bon 40 aniversari i per molts més.
Molt bé, doncs pues, esperem a la penya i us vostre a casa.
Moltíssimes gràcies, Pasqual, un plaer.
A vosaltres, moltes gràcies.
I nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida, més convidats.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del nuevo Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Qué necesitamos para fiestas? Lo primero, la ropa serigrafiada o bordada. Y para cocinar, importante, paellas, cazuelas de barro, parrillas para la chulla... Lo tenemos todo. Chicas, ¿qué os parece si vamos directas a Big Mother Arbo? Allí lo tenemos todo. Y por ser de peña, nos hacen descuentos especiales. Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, número 55, de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Ràdio Villarreal, presentem de seguideta més convidats de la festa, perquè en tenim uns quants, per davant, en tenim molts convidats de la festa, convidats polítics que no poden faltar així a la 92.2 de la freqüència modulada. Veritat, Sheila?
Així és, de seguida parlem amb Toni Cantó, des de Ciudadanos, també el president de la Diputació, José Martí, AFA, Policia Local i Nacional. També parlarem, tot i que via telefònica, perquè encara no està així, amb el conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i també regidors de l'equip de govern, Jesús Madrigal, Aida Beteta, Javier Serralbo i Paco Valverde, entre altres convidats els que tindrem. Però, Núria, ara sí, saludem al següent convidat.
Doncs sí, ara sí, saludem al següent convidat. Com ja s'està convertint en una tradició, en les festes patronals, ens acompanya Toni Cantó, de portaveu de Ciudadanos a les Corts, que no pot faltar ja a aquesta cita. Bon dia.
Bon dia, com estem? La verdad que sí, molt content. I sempre que m'invita a domingo, sempre que m'entero, la verdad es que estoy encantado de volver aquí, porque me recibís muy bien. Me dais muy bien de comer, me dais muy bien de beber, y siempre me siento
espero
muy
que la charla sea también buena, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Estoy encantado de volver siempre.
Bueno, vamos a hablar un poquito de política. Después ya hablaremos de fiesta, pero hablar un poquito sobre el inicio del curso político. ¿Cómo está empezando?
Bueno, mal. Por desgracia, yo ya advertía en campaña que el tripartito que venía iba a ser un desastre. Ya están peleados entre sí, ya están anunciando recortes. Hoy Ximo Puig hablaba de un recorte de 400 millones de euros y además tenía la poca vergüenza de decir que era un recorte poca cosa. Estamos hablando de casi la mitad de la infrafinanciación anual que tiene la Comunidad Valenciana. Por desgracia, nosotros sabemos que esos recortes no van a afectar a Telecompromís, a Punt, no van a afectar a las entidades pancatalanistas, no van a afectar a la cantidad de enchufados y de altos cargos que el tripartito sigue colocando, y sabemos que esos recortes harán que los niños sigan en barracones, que las listas de espera sigan creciendo, que la dependencia no sea tratada como es debido en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, nosotros lo seguiremos denunciando en Cortes, ¿no? Estamos muy preocupados. El tripartito, por otra parte, el señor Puig lleva más de medio año sin aparecer por Cortes para cumplir con su obligación de rendir cuenta a los valencianos, pero creo que hacia finales de mes se dignará a venir y entonces podremos preguntarle por esos recortes, por las previsibles subidas de impuestos y también por esos negocios, yo diría que feos, que tiene el señor Puig, que gana dinero con el dinero público de todos los valencianos, con esas acciones que tiene en los medios de comunicación, y que además su entorno no hace más que acrecentar la bolsa de televisiones, radios y tal que manejan en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades autónomas, y eso a nosotros nos preocupa.
Bueno, bueno, en un momento, en un minuto, se ha soltado, ¿eh? Increíble, pero bueno.
Ay, yo, ya sabes que me lanzo.
Enseguida, enseguida. Bueno, hablemos, por ejemplo, del plan de choque por la seguridad y contra la delincuencia. Algo por lo que apuesta Ciudadanos.
Bueno, a nosotros nos parece preocupante cómo la violencia, cómo los hurtos, cómo ciertos fenómenos han ido acrecentándose, sobre todo en ciudades que estaban gobernadas con gente como Colau o con gente como Carmena, Barcelona y Madrid. Sobre todo Barcelona. Creo que esa idea del secesionismo catalán o del podemismo catalán de que la ley era algo a lo que uno debía atender o no según le apeteciera, o esa permisividad que ha tenido hacia ciertos fenómenos, ha terminado creando en Barcelona, en muchos momentos, que sea una ciudad prácticamente sin ley. El crecimiento de los hurtos en la calle, de la violencia, de las muertes, ha sido tan espectacular que nosotros creemos que hay que tomar cartas en el asunto. Hay que endurecer el Código Penal y hay que intentar permitir que aquellas personas reincidentes en cosas como hurtos, que al final entraban y salían innumerables veces en la cárcel y no pasaba nada, eso es lo que denunciaban las fuerzas de seguridad del Estado, pues nosotros pretendemos que eso no vuelva a suceder. Hay que intentar que la gente entre en la cárcel cuando pasen estas cosas pero no salga, y hay que intentar también que aquellos que vienen de fuera y no hacen nada más que repetir una y otra vez este tipo de malos comportamientos se vuelvan a su país.
También lo que denuncia Ciudadanos son, en materia sanitaria, las largas listas de espera en la Comunidad Valenciana.
Unas largas listas de espera que además son especialmente graves porque durante el anterior gobierno del tripartito no hicieron más que alargarse. Los valencianos cada vez esperan más y además el tripartito ha hecho lo que hizo en Andalucía, solucionar el problema sin solucionarlo y tomándole el pelo a los valencianos. En Andalucía lo que hicieron es esconder debajo de la alfombra a miles de andaluces para poder maquillar las listas de espera, y aquí hicieron lo mismo. No dieron los datos de las listas de espera durante toda la época de la campaña y lo camuflaron de nuevo haciendo artificios contables. Lo cierto es que la lista de espera de los valencianos para poder ser atendidos por la sanidad sigue creciendo y a nosotros nos parece vergonzoso, sobre todo porque es una cuestión de voluntad política. Si tú prefieres gastarte el dinero en mejorar las condiciones de los médicos, yo soy hijo de cirujano y de enfermera de la sanidad pública valenciana y sé de lo que hablo. Si te gastas el dinero en permitir que los TAC se hagan también por la tarde, que se opere también por la tarde y que las condiciones laborales de los médicos y los enfermeros o enfermeras de la sanidad pública valenciana mejoren, en vez de dedicar ese dinero a subvencionar entidades pancatalanistas o a colocar cada vez más enchufados y altos cargos en la administración valenciana, pues los valencianos tendrían una mejor sanidad. Pero como no es la prioridad del tripartito, es esa otra que he dicho, pues las listas de espera siguen creciendo.
Bueno, ¿cómo espera vivir esta legislatura? Porque ya veo yo que con mucha caña, ¿no? Dando mucha caña.
Bueno, yo soy muy peleón, pero aparte de toda esa caña, vamos a ir dando también cuáles son nuestras propuestas para que la situación en la Comunidad Valenciana cambie y tengamos una Comunidad Valenciana que progrese en lo humano, en lo económico, donde no existan las imposiciones a la que nos llevan los tripartitos y donde seamos más libres que ahora.
¿Pero hay algo que se esté haciendo bien? Para usted.
Hay muchas cosas que están haciendo bien, pero por desgracia la tienen que hacer los valencianos solitos, sin la ayuda de la administración y muchas veces en contra de lo que hace la administración del tripartito valenciano, que ahora veremos cómo de nuevo volverá a subir los impuestos a todos los valencianos una vez más. Y a mí me parece que ya está bien de que los valencianos tengan que pagar por la mala administración de quienes nos gobiernan.
Y también tenemos un problema añadido, ¿no? Que no hay gobierno central.
No, no hay gobierno central, pero esa es una responsabilidad del señor Sánchez, que cuando accedió al encargo que le hizo el rey, debiera haberlo hecho con las cifras ya arregladitas, ¿no? Y no para someternos a una campaña electoral que dura ya tropecientos meses y que nos está costando mucho, entre otras cosas, los problemas de financiación que estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana. Lo triste de esto es que partidos como el PSC valenciano no hacen nada para solucionar el problema y partidos como Compromís, que se hartaron de decir que no iban a apoyar a Sánchez ni al señor Puig si no se arreglaba de una vez por todas. Yo lo he escuchado a la señora Mónica Oltra. El problema de la infrafinanciación valenciana, a la hora de la verdad, lo único que están interesados es en conseguir sueldito, silloncito, colocar asesores, y no están haciendo nada para solucionar ese problema porque están dando el apoyo solamente a cambio de esos puestos y esos sillones.
Usted y yo, no sé si recuerda que hicimos un trato.
Sí, que parlaría en valencià, ¿no?
Vaig a fer-li una pregunta en valencià, vinga, va.
Estic donant classes a Descorts, perquè jo estava durant 30 anys a Madrid i tinc que treballar encara moltíssim.
Vinga, va, una pregunta en valencià i intentem. Vinga, és sobre educació, justament, i sobre aquest nou model lingüístic. Doncs què pensa d'aquest nou model lingüístic?
El meu model lingüístic és el de la llibertat. Jo crec que és completament normal que la gent en la comunitat valenciana pugui llegir i pugui dir, oye, jo vull estudiar en valencià o jo vull estudiar en castellà. És la llibertat, jo crec que és completament normal i això és el que jo vull.
Gràcies, I bueno, continuamos en castellano, però què piensa, cómo les puede perjudicar o favorecer a los estudiantes que empiezan nuevo curso el lunes, tanto, digamos, que se implantará ya tanto en primaria como en infantil, ¿no?
Bueno, yo creo que les va a perjudicar por varias razones. En primer lugar, muchos de ellos, por desgracia, van a tener que seguir estudiando en barracones. Esto es una vergüenza. En segundo lugar, muchos de ellos van a tener que estudiar en una lengua que no es su lengua materna, porque si tu lengua materna es el castellano o el español durante toda tu vida, de repente estudiar todo en valenciano te complica y tendrán peores resultados académicos. Y por último, van a seguir estudiando en una comunidad autónoma en la que el gobierno no se preocupa en absoluto en mejorar su competencia en el inglés. Y el idioma del futuro y el idioma del trabajo, el idioma que les va a permitir tener los mejores puestos de trabajo hoy en día, no nos engañemos, son sus habilidades en inglés. Por lo tanto, los niños de la comunidad valenciana se seguirán viendo en inferioridad de condiciones a la hora de competir con otras comunidades autónomas españolas. Y eso es un grandísimo problema, creo yo. Pero sobre todo, aparte de todo esto, hay un tema de libertad. Hay un tema de que ideológicamente a mí, aparte de que es cierto que les perjudica, oye, hay un tema de que yo creo en la libertad que deben tener los padres para educar a sus hijos en el idioma que quieran. Evidentemente el valenciano sí es lo que desean, pero también el español o el castellano.
¿Qué piensa usted de que su partido, después de elecciones municipales, haya hecho pactos tanto con izquierdas como con derechas?
Bueno, es lo que tiene ser de centro. Pero en cualquier caso, con quienes no hemos pactado nunca es con el nacionalismo o con la izquierda, el comunismo, como quiera llamarle usted, de Podemos. Con ellos esa era nuestra línea roja, donde estuviera Compromís o donde estuviera los del 3% o donde estuviera Esquerra Republicana o donde estuvieran los gallegos o los del PNV de las nueces, etcétera, etcétera, nosotros no vamos a estar nunca, porque nosotros pensamos en España y pensamos en la igualdad. Y donde estuviera también otros partidos como esos, desde luego no. Digamos que de alguna manera nuestro deseo era intentar, y a veces uno peca de iluso, rescatar a un PSOE que uno querría que volviera a ser aquel PSOE histórico, de las garras de los podemitas en lo económico y de los nacionalistas en lo territorial. Pero por desgracia el PSC valenciano ya nos está demostrando que no necesita ni siquiera el nacionalismo para lanzarse ya a esas aventuras. Yo denunciaba hoy mismo que en Denia están metiendo el PSC valenciano el tema del requisito lingüístico, que hasta ahora solamente defendía con fuerza Compromís, ¿no? Así que yo creo que dentro de nada, por desgracia, ya no podremos hacer ni eso, porque el PSC valenciano será indistinguible de Compromís o de Podemos.
Bien, tenemos aquí al portavoz de Ciudadanos, a Villarreal, también diputado, Domingo Vicent, que se estrena como diputado. ¿Qué consejos le da de cara a esta legislatura, que sabe que aquí en Villarreal está en la oposición, que vuelve a estar en la oposición y que no es fácil, ¿no?, un papel en la oposición, al fin y al cabo?
Por suerte, yo no le tengo que dar ningún consejo a Domingo porque está lo suficientemente formado y es lo suficientemente bueno para no necesitarlo. Pero sí que es cierto que a veces él y yo y otros compañeros nos tenemos que pegar toques, llamadas para animarnos, porque a veces es duro estar en la oposición y ver cómo esta gente está llevando a cabo medidas que nosotros sabemos, sí o sí, que van a ser perjudiciales para los valencianos, ¿no? Para,
además, en este caso, en Villarreal, por ejemplo, hay 6 partidos políticos.
Imagínate lo que va a ser eso. Y el tripartito valenciano igual, ya estamos viendo, y aquí pasará también cómo se están metiendo entre ellos el ojo, el dedo en el ojo, cómo se están molestando, cómo nos van a acostumbrar a un show que por desgracia va a ser malo para la gente de aquí, de Villarreal, y para los valencianos en general.
Bien, imagina que un placer, ¿no? Tindrà Toni Cantó un any més así a les festes patronals. Què fan? Què li donen? Què ve tots els anys?
Home, pues l'hospitalitat que tenim a Villarreal, ¿no? A més, nosaltres molt agraïts de que vinga Toni, perquè així podem trasladar-li l'actualitat així. Abans li hem estat contant com va estar així el tema d'edificant, que no, en tota la legislatura no van donar solució als col·legis. Hem aprofitat també per recordar-li que ens van tancar Torrehermosa, que van desnonar els veïns de la part més poblada del poble, i a la gent major obligar-la a caminar quilòmetres per aconseguir més medicaments. I també pues, l'hem informat de que així pues, anem a viure una tercera pujada d'impostos, no? Una pujada d'impostos que segurament, si el Partit Socialista l'hagués anunciada abans de les eleccions, pues no queda repetit aquesta majoria absoluta, perquè és el que ara la gent es traslada al carrer, no? Aleshores, com bé has dit, estar en l'oposició és dur, però n'hi ha que apretar, fiscalitzar bé el govern, i contínuament ja hem denunciat també que aquestes pujades d'impostos, per evitar-les, el primer és revisar aquesta partida de comunicació, que no pot ser que se gasten molt més en publicitat per evitar que netejar el poble, no? I a més és que és molt trist veure que Villarreal en el rànquing del gasto en publicitat aparega darrere de ciutats com Barcelona, València, Madrid, Pamplona o Bilbao, no? Quan el número d'habitants estem molt lluny, no? Encara que siguem un poble de primera divisió.
I tant que sí. Bueno, Toni Cantó, moltíssimes gràcies. En mayo l'espero, eh?
Claro, ya verás. Aquí estaré, seguiré avanzando con el valenciano, ya verás, porque estoy ya con
la preguntita,
clases.
En mayo.
Ya haremos casi la mitad, no sé si tanto podré, pero bueno, seguiré avanzando y como siempre será un placer venir aquí de visita.
Gracias.
A vosotros.
I nosaltres una pausa. Més convidats de seguideta a Ràdio Villarreal.
Clínica Dental López Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Llama ya y pide cita al 964-52-9048. Primera visita, radiografía, diagnóstico y presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-52-9048. Odontología de calidad a un precio justo, porque tú eres lo más importante.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Hi ha visites que no poden faltar durant aquestes festes. Des de McDonald's, Villarreal i Castelló, el seu franquiciat Toni Criado, molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
Unas fiestas más, volvemos a hablar. ¿Cómo se viven desde McDonald's estas fiestas? Porque allí también vemos que hay mucha actividad, especialmente los fines de semana, que es una locura.
Pues mira, desde el restaurante de McDonald's lo vivimos con una grandísima ilusión y con muchísima expectación. Siempre preparamos el restaurante para, como ya saben toda la gente del pueblo, para estar abierto 24 horas todos los días. Y bueno, y allí por la noche pues va toda la gente joven y gente que va a trabajar o que sale de trabajar. Y bueno, pues con muchísimo trabajo, con muchísima ilusión y pues participando de las fiestas como todos los años, ¿eh?
Comentado que están las 24 horas, no paran, pero claro, ahora empieza el nuevo curso, no sabemos si también ustedes se han marcado retos, ¿no?, para este curso lectivo, o van a año natural.
Pues el curso empieza con un gran proyecto que ya lleva unos meses en el restaurante, que es el proyecto de McCafé, que está en el restaurante desde hace poquitos meses, y confiamos que ahora, con el inicio del nuevo curso, con el otoño, el invierno, pues todo el pueblo se anime a conocer el McCafé, que es un concepto de cafetería moderno con productos hechos por nosotros diariamente, cada mañana y tal, y con un café, excepcional, servido en vajilla, cosa no usual y poco habitual en McDonald's. Pues ya lo tenemos.
Así que la gente que descubra también esta otra parte, ¿no? La gente sabe ya los productos estrella, pero que conozca esta nueva opción.
Exacto, es una nueva opción que hemos traído a Villarreal, pues para el disfrute de todo el mundo, para momentos nuevos, pues tomar café, horas por la tarde, quedar, una reunión, quedar con tu pareja, con tus amigos, a momentos más distendidos, aprovechando estos nuevos productos y este nuevo concepto que tenemos ya en Villarreal, que es el McCafé.
Bueno, esperemos que mucha gente lo pueda conocer si no lo ha descubierto ya, o que lo reencuentre, ¿no? Que vuelvan allí. Y bueno, desearle que pase unas buenas fiestas también, que pueda disfrutar, las vive intensamente las de Villarreal, va y viene.
Voy y vengo, pero siempre procuro participar de alguna paella, de alguna peña, de algún toro si puedo. Y por supuesto, pues de dar vueltas por el pueblo, saludar a todo el mundo, y bueno, lo más importante es estar en el restaurante y que vaya todo fenomenal.
Pues esperemos que así sea, que acaben también de pasar ustedes buenas fiestas, a los trabajadores también, y hablamos pronto seguro de más iniciativas, ya sean solidarias, culturales, deportivas, porque McDonald's tampoco para en este sentido.
Muy pronto hablaremos de cosas nuevas y de acciones bonitas que vamos a hacer en favor de los demás. Así que nada, desearos a todos muy buenas fiestas, que las terminéis fenomenal, que lo paséis fenomenal, y que con cuidado también se disfruta igualmente.
Esperemos que sigan su consejo. Un placer, Toni Criado.
Gracias.
Nosaltres una xicoteta pausa, de seguida més convidats.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi, con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-526880.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
De la freqüència modulada. Parlar de festes és també parlar de la tasca de policia. Normalment ho fem de part de policia local, però avui també convidats de policia nacional ens acompanya el comissari de policia local, Domingo Adán. Molt bon dia.
Buenos días.
I també viene avui usted acompanyado per el inspector jefe de la comissaria de policia nacional, Carlos García. Muy buenos días y un placer conocerle.
Mucho gusto y buenos días a todos.
Además que los tenemos a ustedes muy cercanos, ¿no?, a la Policía Nacional en este enclave, y como siempre suele pasar, pero en fiestas incluso más, colaboración de ambos cuerpos, ¿no?, para velar por la seguridad de la ciudad.
Bien, siempre hay una colaboración estrecha, sobre todo con la comisaría que tenemos, nuestra comisaría local, pero no solamente en cuanto ahora en las fiestas, en el desarrollo de las fiestas, sino ya anteriormente mantenemos unas reuniones de trabajo, mantenemos constante comunicado, entonces hay una buena simbiosis, una buena apuesta por incrementar la seguridad y la cooperación, sí.
Es importante además Policía Nacional, que parece se ha reforzado con nuevos agentes, gente joven, que también suponemos es necesario, ¿no?, para que las calles pues tengan mayor seguridad.
Pues sí, afortunadamente en este año se han incorporado 14 funcionarios nuevos del Cuerpo Nacional de Policía, con gente nueva, sangre nueva, con muchas ganas de trabajar y que ya están dando sus frutos haciendo que la ciudad sea un poco más segura, sí.
Nos gustaría también conocer, ahora hablamos de la labor policial desde el punto de vista de lo local, pero la nacional, ¿cuáles son las competencias también en estas fiestas, ¿no? Cada cuerpo se distribuye sus áreas, pero Policía Nacional, ¿de qué se encarga ahora en fiestas?
Pues fundamentalmente del orden público. Nuestra labor fundamental es preservar la seguridad ciudadana y prevenir cualquier tipo de hecho delictivo, pues el tráfico de drogas, violencia de género. Y principalmente eso, la prevención y la seguridad pública.
Balance hasta ahora, ya que estamos en el Ecuador más o menos, no sé si de forma global o con algún dato, no sé si ya han podido elaborar.
Hombre, datos ahora numéricos yo no los tengo, no sé si el segundo jefe de la policía local los tiene. Por mi parte puedo decir que bueno, tenemos un pequeño repunte de algún hecho como puede ser peleas, reyertas, pero poca cosa. La verdad es que son tranquilas, no tenemos afortunadamente hasta el momento que delitos pues, más complicados o más importantes.
Desde el ámbito de policía local, ¿cuáles son las labores que realizan especialmente durante las fiestas? ¿En qué inciden? ¿Dónde se pone el foco?
Sobre todo es en la seguridad también, pero en seguridad pues en aquellos ámbitos de peñas, ámbitos en los actos taurinos. Tenemos que tener en cuenta también que hay muchísimos actos programados que están desarrollados de acorde al programa de fiestas. Entonces ahí en todos esos actos pues tenemos presencia. Por lo tanto, son en ámbitos de reclamación vecinal por molestias, etcétera, y donde tenemos también que desarrollar nuestra labor. Pero claro, aquí tenemos el compañero de Policía Nacional, pero también hablamos, es que esto no compete solamente Policía Nacional y Policía Local, es que están trabajando muchísimas personas en pro de incrementar la seguridad en estos recintos. Hablamos de la unidad escrita del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía de Generalitat, hablamos de Protección Civil, hablamos de Comisión del BOU. Sin estas personas difícilmente se podrían desarrollar los actos con la seguridad, con los niveles de seguridad que se dan hoy en la población.
Aquí valga también como un reconocimiento a toda esta labor, muchas veces voluntaria, ¿no?, de estos colectivos. Y no sabemos si desde Policía Local ya tienen algún dato de las actuaciones que se han realizado hasta la fecha.
Bien, vamos haciendo seguimiento de datos, pero lo que pasa es que también todo esto es cambiante. En un principio se está desarrollando, la nota principal es la normalidad, ¿vale? Eso es la nota principal. Lo que podemos tener hasta hoy, que no hay, dijéramos, destacados los datos de, por ejemplo, que podemos decir, pues de reclamación por molestias de peñas, que son los que más inciden, lo que más incidencia tiene, pues de momento estamos en números muy similares. No es momento de hacer balance, pero estamos en números muy similares al año pasado. Luego, en cuanto a actos taurinos, pues de momento no vamos a hacer, no vamos a tirar las campanas al vuelo, pero de momento pues se está desarrollando con normalidad. No hay incidencias, no ha habido pues cogidas de personas, que eso es importante, es una nota a destacar. Quiero en este aspecto pues también llama la atención de que se tiene que poner la atención, sobre todo de la presencia de menores en el corro. Ahí sí que hemos tenido que realizar 3 denuncias por presencia de menores en el ámbito del corro, pero en todo lo demás yo destacaría la normalidad. Esto no es obstáculo para seguir incrementando lo que es la atención de las personas que tienen peñas, sobre todo de aquellos peñistas más jóvenes, que tengan en cuenta que hay que conjugar lo que es el ocio con el descanso vecinal. No cuesta nada tampoco pues medir un poquito la actuación de los niveles sonoros durante semana o durante el día para permitir el descanso de los vecinos. Respetar sobre todo, que hay que recordar, que entre semana es hasta las 2 y los fines de semana, en víspera de festivos, es hasta las 4:30, pero eso no quiere decir que podamos hacer lo que queramos, sino hay que velar por la convivencia.
Suponemos que la gente que tenga una molestia cuando llama a policía, un poco de paciencia, porque nos comentaba su concejal que hay los dispositivos que hay, que se refuerza, se hacen operativos, pero claro, atender siempre al instante es complicadísimo.
Sí, bueno, estos son números escondidos, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros, además de los actos que hay programados, hay más de 450 peñas registradas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo, hay más de 430 entradas de servicio, eso quiere decir una media más de 15 personas por turno trabajando, más los compañeros de comisaría que tienen otros refuerzos importantes. Por tanto, hay un número importante de personas trabajando al respecto, sí.
Sí que es importante y sí que ya para acabar, en otro momento hablaremos de otros asuntos según importantes, pero desde Policía Nacional, Carlos, nos gustaría que nos explicara qué queda durante estas fiestas, ¿no? Desde el ámbito de Policía Nacional, ¿qué es importante durante estos días de fiesta que restan?
Bien, aparte de estos días que son importantes de cara a la seguridad pública y a la convivencia entre todos, lo que me gustaría es hacer un pequeño apunte que creo que vale para el resto del año. Tanto Policía Local como Policía Nacional estamos para dar seguridad y de cara a todos los ciudadanos. Que cuando observen o vean cualquier indicio de comisión de un delito, como puede ser un intento de robo de una vivienda, ruidos extraños a deshoras o cualquier otro indicio, que no duden en llamarnos, que nosotros estamos para servirles, que es nuestra labor, que jamás vamos a poner en duda su palabra y que nosotros estamos ahí precisamente para evitar el delito con su ayuda. La seguridad es una cosa de todos y si conseguimos que la ciudadanía de Villarreal nos ayude en un poquito en ese sentido, lograremos que Villarreal sea todavía más seguro.
Que los ojos, ¿no? Ustedes intentan tener muchos, pero no llegan a todos los sitios, es imposible. Y también desde Policía Local, ¿qué mensaje lanzamos, ¿no?, para esta recta final de fiestas?
Bueno, yo creo que seguir en la línea de convivir, compartir los espacios, convivencia, que es la nota principal que se da, por supuesto. Entonces, seguir en esa línea. Yo creo que siguiendo esa línea de comportamiento, de educación, de respeto, vamos en la buena línea.
Esperemos que así sea y que también ustedes como responsables, ¿no?, de sus respectivos cuerpos tengan un final de fiestas también tranquilo. Carlos, un placer conocerle. Esperemos hablar pronto con usted.
Sin duda, cuando ustedes quieran.
Y también, Domingo, muchísimas gracias y hablamos en breve.
Gracias a ustedes, gracias.
Nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida. Més convidats.
Taberna Los Galgos apuesta por la buena música y por eso el 7 de septiembre a las 7 y media de la tarde te ofrece la actuación de Rumba Sound. Taberna Los Galgos, con servicio de comidas y cenas para quien no disponga de tiempo y un trato amable para que te sientas como en casa. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Y como novedad este año lanzamos los nuevos productos de competición Premium Pro y Advance, compaginando los entrenamientos con los estudios a distancia de ESO y bachillerato. El entorno más equilibrado para completar tus estudios y conseguir becas al 100% en universidades americanas. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal. Real o en el 964-53-11-14.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores. Camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chándalos a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto en las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16, de Villarreal.
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil vos desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia. Fantasia.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Trinity, Cambridge o la EOI, clases de apoyo y para universitarios. Matrícula abierta, más información en el 964-537609 o al email info@lbingles.com. Y estas fiestas abrimos por las mañanas.
¿Necesitas asesoramiento para manejar tus redes sociales o programas informáticos? En Sisenred te vamos a ayudar. A partir de septiembre empezamos a impartir clases personalizadas y particulares adaptadas a tu horario. Y si contratas una clase con nosotros hasta el 30 de septiembre, te regalamos la segunda. Llámanos al teléfono 644-392-359. Estamos en calle Ducal de Atenes 14, entre suelo 8 de Villarreal.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Migdia, anem a presentar al president de la Diputació de Castelló, que encara no li hem sentit molt la veu, que porta uns mesets ja, però bé, tenim la sort de que ens ha visitat així a la bodegueta de Ràdio Villarreal. José Martí, bon dia.
Hola, bon dia, i encantat d'estar així en Villarreal i així en Ràdio Villarreal, com no.
Ens l'ha portat l'anfitrió, l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Doncs bé, ja per fi el tenim així a Villarreal, no? I ja podem parlar amb ell, perquè clar, tenim moltes coses que parlar, no? La primera d'aquestes, la primera pregunta no pot faltar, no? Per què no tenim Villarreal representació en la Diputació de Castelló?
Bé, pues, abans també ho comentàvem, estos processos que hi ha a guaix en els partits, pues saps que dissortadament de vegades tenen les seues dinàmiques i encara que entre l'alcalde Villarreal i jo, no, com a nivell personal i a nivell també de partit hem tingut moltíssima relació, en esta vegada pues les coses no van estar en el mateix àmbit i al final pues el desenvolupament va dura que pues Villarreal no tinguera aquesta representació, però bueno, en qualsevol cas tenim que tindre en compte que les representacions no són municipals, són per partit judicial. Quan s'està en la Diputació no està a Villarreal, ni està a Castelló, ni està el partit judicial. Però efectivament una situació ideal, no tindria això per què passar, però dissortadament va passar.
Però això no vol dir que no vaig a arribar-nos diners així a Villarreal, no?
Supostíssim que no, i ja sap Pepe que té en el president de la Diputació un aliat. Nosaltres estarà sentint-me a mi contínuament, no?, en la idea de que un repte important per a la província és el repte de la despoblació. Això el primer en entendre-ho és precisament l'alcalde de Vila-real, però això no vol dir que tinguem que abandonar ni molt menys els que efectivament, no? Ja saps que la financiació de la Diputació és per habitant i els que contribueixen en gran manera a que l'Estat doni diners a la Diputació són els habitants, i els que aporten habitants són les grans ciutats, i per tant no anem a deixar-les de banda ni molt menys.
Poble referent, no? Com Vila-real, que al cap i a la fi és pioner en moltes coses i té projectes que poden ajudar moltíssim a posicionar la Diputació de Castelló també.
Claro, claro, i efectivament, i no és perquè estigui allà davant, no? Però Pepe Benlloc en això ha sigut un gran avançat, ha aconseguit que el nostre partit, que sabeu que era difícil que guanyara en Vila-real després de molts anys, ho aconseguirà, i no tan sols ho aconseguirà, sinó que ho aconseguirà repetidament en majoria absoluta i tenint aquest gran recolzament de la població. Serà que ha fet les coses no bé, sinó molt bé, no? I en aquest sentit, i els dos estem d'acord, des de la lleialtat institucional i des de la bona relació personal, més enllà d'aquestes discrepàncies que ha tingut, anem a treballar junts i anem a fer que Vila-real estiga ahí com li correspon. Perquè a més, jo sóc una persona que tinc molta relació amb Vila-real, com abans li diria a l'alcalde, i ell ho sap, no? Ell, els seus familiars venen de Suera, sa mare, entre la Serra d'Espadà, no tan sols Sueras, però bueno, Sueras especialment, sempre n'hi ha hagut moltíssima gent de Vila-real, i jo ho dia abans, i estar en Vila-real és estar un poc en ma casa.
Bé, què opina vostè al respecte? Evidentment, boniques paraules, no?, dirigides per el president de la Diputació a Vila-real, que poquet a poquet anirem, no?, valorant i ficant en pràctica al llarg d'aquesta legislatura.
Que se veja.
Les paraules són bones, però...
Bueno, boniques, però al mateix temps sinceres. Tan sinceres eren de veritat. Quan va passar tot el procés, i jo vaig dir obertament el que pensava del procés, i que evidentment en Vila-real estàvem un poc cabrejats, sobretot per la il·lusió que teníem després de 24 anys de govern del Partit Popular en la Diputació, que ha sigut un verdader desastre per a esta província en moltes coses, en la nostra imatge, que ara n'hi haurà que recuperar, i tantíssimes coses, doncs, bueno, després de 24 anys esperant, i el canvi en Vila-real en 2011, jo també, doncs, en el meu treball de 2 anys de portaveu en la Diputació, ens feia il·lusió a Vila-real participar d'una manera directa en aquest procés. És veritat que, evidentment, aquest tipus de decisions se prenen en les normes que tenim en el partit, que no podem més que respectar quan ens agraden i quan no ens agraden. En tot el dret del món, des del PSOE, a inclús públicament dir el que opinem, perquè si no estaríem en un altre partit, no? Jo ahir mai m'han cridat l'atenció per dir-ho, ho tinc que dir ben clar. És més, dic les paraules sinceres perquè des del primer dia Pep ja me va enviar un missatge en quan el van nomenar president per a que ens reunirem, intentarem mirar com Vila-real tenia que estar dins d'aquest projecte, i que les coses, pues, tinc que reconèixer que el seu esforç des del primer dia ha sigut aixina. És veritat que nosaltres estàvem, pues, com tot en la vida, no? N'hi ha un cert dol, i estàvem un poquet desil·lusionats en el sentit de que volíem participar d'una manera més directa de tot això després de tot el treball que hem fet, no? Però respectem absolutament. És veritat que Vila-real en l'etapa del 2011 al 2015 vam tindre representant, va estar Paco Valverde. En 2015 vaig estar jo 2 anys de portaveu, després també qüestions orgàniques i internes me van dur a prendre una decisió d'anar-me'n i deixar el partit en aquest més tranquil·litat i no generar conflictes, i en aquesta ocasió, pues, han sigut a 3 companys de 3 pobles d'este partit judicial el que ens representen des de la Diputació, i que jo estic segur que evidentment no van a discriminar lo més mínim a la ciutat de Vila-real perquè no estiguem ahí dins, no? Ojalà haguem pogut estar, però això ja s'ha acabat. Això és com els partits de futbol, és a dir, quan tenim unes normes, i el que no pot ser és que després, a mi no m'agrada quan piten un penalti perquè no va a favor meu, va a favor de l'altre, entonces penaltis els eliminem. No, home, no. És a dir, n'hi ha que ser demòcrates quan ens va bé i quan no ens va bé, no? Des del punt de vista personal o de projectes propis, d'un poble, etc. Perquè jo estic convençut que el projecte de província és bo, és positiu, és molt millor que els 24 anys del projecte del Partit Popular, ja s'ha vist en algunes iniciatives que n'hi han i en algunes que el propi president vos podrà comentar. Per tant, de veritat, sabeu que en la vostra ràdio ja on ho tenia que dir, estava cabrejat, vaig dir el que pensava, el poble de Vila-real sap que mos haguera agradat estar en aquesta diputació, que no estem, no passa completament res, és a dir, de veritat, jo estic convençut i ara el que tenim que fer és una cosa, sobretot molt important, que els líos dels partits, que tenim dret a tindre'ls també, igual que els tenim en la família, jo no opine el mateix en el meu germà, la meva germana, quan vaig a la paella discutisca a vegades en diumenge, en els meus pares, però això no vol dir que es buiga moltíssim, no? I que estiga en la meva família tirant endavant projectes i moltes coses, però el mateix, que els líos dels partits no poden afectar a la vida de la gent. I este senyor és el president de la Diputació, l'Amipe Martí, el poble on va néixer ma mare, jo soc un mantenedor, on hi ha festeres de Vila-real, que són festeres en les festes de Sueras, inclús una reina vam tindre allí tal un any, que el dia que jo vaig pujar, l'any que vaig pujar, i que per tant, aquests líos dels partits no tenim dret a que afecten, i jo des de luego ho tinc claríssim, i en aquest sentit és el que li vaig dir, ha passat l'estiu, han passat un poquet els moments de reorganització de tot, Pep també haurà tingut que reorganitzar tot allò que té l'ITA, el que s'haurà trobat, no? I a partir d'ahí, pues, mos té per a col·laborar en tot el que fa.
I què li demanarà a partir d'ara? Perquè imagine que projectes i inversió, no?, per a Vila-real també, per part de la Diputació.
Sí, sí, precisament en això, i ara ho hem estat parlant, no?, que ahir vam tindre una reunió en el president de la Generalitat i anem a ficar en marxa ja una primera mesura que, com el criteri és poblacional, pues, serà important per a Vila-real. És el que diem el fons de cooperació local. I en aquest fons de cooperació local, a partir de l'any que ve, hi haurà un 50% que ja rebíem els ajuntaments per part de la Generalitat, bueno, pues ara s'implementarà en un 50% de la Generalitat i un 50% de la Diputació. Això farà que els pobles, no?, tinguin un fons incondicionat i que els suposi una entrada important de diners, que també, i és el que comentàvem als alcaldes, els agrada moltíssim, que és això, incondicionat, i per tant serà l'Ajuntament el que destinarà allí on crega convenient aquesta quantitat, que al ser el criteri poblacional en Vila-real serà una quantitat important. Això està dins també d'aquest projecte al que feia referència molt bé Pepe Benlloc, d'aquesta diputació que volem, no?, ficar en marxa, que inclús estem dient que no volem que siga supramunicipal, perquè llavors pareix que fiquem a la diputació per damunt dels municipis. La diputació és intermunicipal, la diputació és administració local. I com a administració local, que es creu el municipalisme i es creu els pobles, donem la prioritat a que siga el poble, a que siga el seu ajuntament, qui decidisca on poden anar els diners. És una primera mesura que esperem que es pugui desenvolupar ja a partir de l'1. Pues, el president de la Generalitat vol, per un costat, donar-li rang de llei, que és important perquè, d'alguna manera, a totes les diputacions es estableix els mateixos criteris i la diputació també té que donar aquests diners segons uns criteris que siguin objectius, que no hi hagi cap tipus de possibilitat de donar-los a un sí, a un no, i això és un criteri que important. I en aquest sentit també el president Ximo Puig parlava inclús de la possibilitat de que algú de Xiner estigueran ja disponibles. No sé si serà ixe el plaç, però en qualsevol cas és una qüestió important que es durà endavant el proper any.
No, des del minut zero vostè no ha parat ja de visitar pobles menuts, pobles grans. S'ha aixafat pràcticament tot el territori castellonenc, claro, perquè totes les notes que ens arribaven, ara el president ha estat ací, ha estat allà. Volia conèixer-ho de primera mà, no?
Pues sí, efectivament. Mira, abans també ho comentava en Òscar Tena, que sabeu que ha sigut molts anys alcalde de Vilafranca i ara està d'assessor en la Diputació. Això, bueno, què li tinc que dir a l'alcalde de Vila-real, no?, que s'ha guanyat ahir la majoria absoluta. Mira, i els alcaldes dels pobles menuts ho sabem, no? A lo millor tècnicament és allò que es diu micropolítica, però que tots ja ho sabem que és la política dels alcaldes, que és una política d'estar directament amb la gent, de conèixer-los, de saber la seva problemàtica, i per tant, en aquest sentit, xafar el territori, visitar, veure a les persones, no?, a la cara, parlar amb ells, ara mateix, pues, així hem vingut i en seguida ens han plantejat un tema, no? Pues és això, no? Perquè el polític té que estar molt prop de la gent, i des d'aquesta visió de la política és la que estem fent aquesta aposta pel territori, bueno, pel territori, inclús més que territori, per la gent, no?, que viu en el territori, per els ciutadans que viuen en el territori.
I la lluita per la despoblació, que és algo en lo que ha començat a lluitar ja també abans inclús de que poguera, de que fora aquest ple d'anir d'investidura, inclús perquè considera que és algo de veritat important i per el que s'ha de lluitar, no?
Efectivament, no? La nostra província, l'altre dia tornaven a eixir informacions periodístiques i tal. Castelló és que és un tema que és molt prioritari a Castelló. En Alacant pràcticament no existeix, Alacant té grans poblacions que estan en l'interior i que d'alguna manera, no, fan possible que el problema no es situï en la virulència, que es situï així. En València n'hi ha un poquet més de problema de despoblació, però és així on tenim, no? I vosaltres ho sabeu, aquest magnífic interior que tenim en Castelló, que tenim que mirar, no?, com fem possible. L'altre dia jo vaig tindre l'ocasió de participar en una etapa de la Volta Ciclista. I és que tenim una província que compatibilitza la costa en l'interior d'una manera magnífica. Jo em penso que encara tenim que fer molt més per a que turísticament es coneguen totes les virtualitats i totes les capacitats que té la nostra província. Per això, aquest interior que tenim ahir no pot quedar despoblat. No és fàcil, no és fàcil, perquè ja sabem que, bueno, pues n'hi ha grans corrents socials.
No se valora prou la província de Castelló realment a nivell turístic?
Jo penso que encara se té que valorar més. Jo penso que encara podem fer molt més en aquest xoc doble que tenim de costa interior, perquè a més el tenim i el tenim en poqueta distància. No, ja saps que som, no?, la segon, no?, que diuen província més muntanyosa d'Espanya. Pues això ho tindríem encara que fer possible per potenciar-ho més, no? I ja que la costa està ahí en totes les seues virtualitats, pues vore també ixe interior i com ho incardinem. Jo pense que encara n'hi ha més possibilitats, i això t'ho diu que ve en la serra d'Espadà, d'aquesta manera tan convençuda, perquè és veritat, no? Sí. Perquè jo me pareix que inclús moltíssima gent de la costa i tal no coneix això que té ahir a 25-30 quilòmetres. Llavors, jo penso que ahir encara tenim moltíssima feina a fer.
Este és un dels grans reptes del president de la Diputació en temes d'aquestos que diu, si alguna vegada fora president, això s'ho havia plantejat?
Pues no, la veritat, no m'ho havia plantejat mai, no? Però bueno, saps que també políticament, jo en moltes, no, quiniales estava ahí i de més, després no acabava de quallar, no? Cap d'aquestes possibilitats. Ara al final, pues sent un alcalde i creent-se el municipalisme, esta és també a nivell personal un repte que m'ompli d'orgull, no? I me pareix que és un repte també molt, molt bonic, i ahí anem a treballar, no? I ahí anem a assumir-ho en ganes.
Això és el més important, que ho assumisca en ganes i com dèiem, no? En aquests diners que comentava que arribaran a Vila-real, ja està donant-li voltes a veure en què ho invertiria?
Bueno, saben que tenim moltíssimes necessitats i ràpidament estaran invertits, no? Però bueno, jo crec que la Diputació en aquests moments tenim algunes cosetes pendents ahí del Molí la Vila, del projecte este que sembla s'ha anat retrasant per problemes tècnics, de la rehabilitació de l'albergue, que la gent sap que també aquest estiu l'hem tingut que tancar perquè anàvem a fer una obra que finalment tindrem que modificar i estem treballant ja en la Diputació, en els tècnics, per a modificar-la perquè ens han eixit problemes en l'obra i és un edifici de 1931 i per tant té moltes dificultats. Però, per exemple, una de les coses que estem parlant també en ells i que me consta que el director general d'Esports ha parlat ja directament en el president, en Pep Martí, i en la diputada Tania Baños d'Esports, és el problemón del gran centre de tecnificació esportiva, una obra faraònica del Partit Popular que no volíem en Vila-real, de 28 milions d'euros que la van col·locar ahir en aquella època del despilfarro brutal, i que ara, pues, ahir mateix, així, en la vostra ràdio, el president del club de crec que era de hockey, del Portil Bàsquet, me comentava els problemes de les goteres i les dificultats que tenim damunt, no és nostre, és de la Generalitat Valenciana. El conseller Marzà, pues, en moltes ocasions li hem plantejat aquest tema i massa cas no mos ha fet, ho dic també públicament, i mos està tocant assumir amb nosaltres això. Ara demanen ajuda a les diputacions, està dient, anem a veure què podem fer al respecte, perquè el centre de tecnificació esportiva, i me pareix de lo més important, no és un centre per a Vila-real llevant. No poden 28 milions d'euros ser un polideportiu local, no pot ser. Ha de ser un centre de referència, de tecnificació en la província, no en tenim cap. En Alacant n'hi ha un, en València n'hi ha un altre, i aquesta és una oportunitat excel·lent perquè ho fora. Aleshores, si la Diputació se pot implicar i tindre també una part important de la gestió en nosaltres, etcètera, etcètera, i el tema dels bomberos i el tema de les competicions i algunes coses se pogueren fer ahir, pues seria una oportunitat per a tots. Betxí, per exemple, que durant molts anys ha reivindicat una piscina coberta i que mai es la va fer el Partit Popular, pues bueno, venen a Vila-real en un conveni que els hem fet a aquest centre, perquè no és nostre, la paga la Generalitat Valenciana, no? La obra. I per tant, en aquesta filosofia de col·laboració d'administracions, de que els impostos la gent es paga una vegada a Hacienda, no? I després als ajuntaments, etcètera, però després això se distribuís per administracions i no podem estar dient, no, mira, és que així, això és de fulano, això és de mengano. Sí, vale, nosaltres podem explicar-li això a la gent, de qui és cada competència, però després este senyor i jo, el president i jo, tenim l'obligació de ficar-nos d'acord perquè el veí i veïna no té el per què pagar de qui és la competència d'una cosa, com he fet jo en l'escultor Ortells aquest estiu, adelantant les vacacions, venint-me un dia antes, m'emprenent el tema i agraint a la Generalitat tot el treball que ha fet, i a Robert Roig, el director territorial, que ha fet una gestió excel·lent, no? Junt a Alfonso, el jefe de... I mira, el dia 9 tenim els xiquets allí ja, escolaritzats, i sense problemes, en una obra d'emergència de 420.000 euros, no? I això és l'exemple de col·laboració també. Nosaltres hem ficat guarderia, seguretat, funcionaris a netejar, les netejadores ràpid, tots els recursos que ha fet falta, i no era competència nostra. Com no ho anem a fer, no? En un cas d'estos. Pues això és el tema. I ojalà, no? L'exemple d'avui, de lo que hem començat a parlar avui així, no? De que els líos a vegades dels partits no tenen que afectar a la gent. Ojalà ho entengueren en Madrid alguns, no? Que estan impossibilitant que Pedro Sánchez, per dos vegades consecutives guanyador de les eleccions del Partit Socialista, en una distància importantíssima als altres partits, no pugui fer govern, no? I això és el que no té sentit. Per els líos dels seus partits, per els interessos dels seus partits, per els interessos personals de Rivera, de Pablo Iglesias, etcètera, per les relacions personals, per coses d'estes, no s'és capaç d'entendre que el problema és que a qui li tenim que donar respostes al carrer i a la societat, no? I és el que estem fent així en una tranquil·litat absoluta, com no podia ser d'una altra manera, no?
Doncs el que esperem és que doni els seus fruits, no? Aquesta bona convivència entre Diputació i Ajuntament de Vila-real, l'esperem més vegades per així, per Ràdio Vila-real.
Claro, claro, a més, tinc que anar a la vostra emissora, que ho vaig prometre, i allí estarem, efectivament.
Muiga, i bueno, que passe bones festes, el que puga disfrutar-les.
Pues sí, el diumenge segurament tornaré a estar amb vosaltres en l'ofrena i en la tornada, i l'alcalde ens ha invitat. M'hauria agradat estar ja el diumenge passat, però n'hi ha un compromís previ i no va poder ser, però estarem així i encantats d'estar a Vila-real.
Gràcies, alcalde, demà més.
Bueno, claro, demà fem el tancament ja un poquet del repàs que fem sempre, no?, de les festes, que de moment estan anant fantàstiques. Ahir era un espectacle, i ho deia el president de la Diputació, el tema de l'encierro de bous envolats, la vila pleneta, no havia vist tanta gent mai, ho dic en sèrio, de 8 anys d'alcalde, en el carrer, no se podia caminar dins de la vila, i bueno, tot va anar bé, va anar fantàstic. El model de Vila Real d'envolar, que li ho he comentat, ha servit per a que la Generalitat regule aquest tipus d'encierros de bous envolats, i bueno, s'ha produït tot en tranquil·litat, no ha hagut cap accident en greu, la gent està disfrutant, el clima ens està acompanyant. Què volem més? Donar-li gràcies a la Mare de Déu de Gràcia i ja està. I a Sant Pasqual.
Molt bé, moltes gràcies. I nosaltres, una pausa, de seguida també és convidats.
Hola, Lucía. ¿Tengo un lío para cambiarme de compañía eléctrica?
A mí me pasó lo mismo, hasta que encontré Iberoelectra.
Uy, no lo había escuchado antes.
Es una comercializadora eléctrica de Villarreal que te resolverá todas las dudas de tu factura y te ofrecerá la mejor tarifa para ti.
¿Y cómo me hago con ellos?
En www.iberoelectra.es, llamando al 964-91-7104 o en la calle Jaume Roig 42. Iberoelectra, la llum de Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliaria Meseguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
¿Qué necesitamos para fiestas? Lo primero, la ropa serigrafiada o bordada. Y para cocinar, importante, paellas, cazuelas de barro, parrillas para la chulla. Lo tenemos todo. Chicas, ¿qué os parece si vamos directas a Big Madera Arbo? Allí lo tenemos todo. Y por ser de peña, nos hacen descuentos especiales. Big Madera Arbo, avenida Pío 12, número 55, de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Estem en festes, cal parlar de festes, però també cal parlar de reivindicacions en aquest inici de curs. Ja ho vam parlar fa uns dies, des del sector primari s'està impulsant una vaga que vol ser general per la situació així de la citricultura, però de molts altres sectors. Per això ens acompanya des de l'Associació d'Agricultors de Nules el seu responsable, Pepe Montagut. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també tot i que de Villarreal també integrant d'aquesta associació, Víctor Viciedo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també Vicent García, d'agricultor, en aquest cas de l'associació de Moncofa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs Pepe, ho vam parlar ja fa uns dies, però explica'ns en què esteu a hores d'ara perquè continua la reivindicació.
Sí, per suport, la huelga va seguir avant fins que la puguem aconseguir. S'estan llançant una sèrie de correus a tota Espanya, a tots els sectors afectats pel sector primari, de forma que s'adherisquen a d'ella i se sumen, i aquests dos dies se tanquen qualsevol activitat de tipus agrícola, tant de la producció, transport, almacens, fitosanitaris, empreses de servicis agrícoles, en fi, volem aconseguir que se paren tot Espanya. El problema que tenim és que les organitzacions a nivell nacional ens han abandonat, segueixen ahí calladetes en el seu despatx, i en vez d'eixir a la carrera a defendre l'agricultor conforme se tindria que eixir, ells pensen que en el despatx està més còmode.
Ara que així han pogut parlar en algun que altre polític, se troba alguna cosa en clar?
En clar, institucionalment serà difícil que traguem algun clar. L'opinió particular, per supost, la diuen. La institucional se tenen que comunicar als seus partits. Però sí que ens agradaria que tots els partits polítics, i anem a intentar-ho, que se fera una declaració institucional com a que recolzen aquestes reivindicacions del sector, que apoyaren la huelga del dia 18 i 19 i que efectivament després això se trasladarà a les institucions per efectivament intentar encontrar solucions.
Perquè quin és el sentir dels agricultors? No, Pepe sempre ho diu. Les associacions estan als seus despatxos, no saben el sentir. Quin és el sentir del camp?
El sentit del xicotet llaurador, el que sustenta l'economia de la nostra família, l'economia de la comarca, és un sentir penós, és un sentir que no tenim ajudes per les associacions agràries, per les polítiques espanyoles, ens han abandonat totalment, i volem reivindicar en esta huelga que hi ha un sector necessari pel país, que és la sobirania alimentària. Si fiquem en l'exemple de que entre poderosos de tres països i poderosos de la Unió Europea a plegar en un conflicte, i aquells dels tres països digueren no vos enviem més alimentació, què menjaríem si desapareix la sobirania alimentària d'aquest país? N'hi ha que cuidar-la al mil per mil. N'hi ha que cuidar el medi ambient també. Si a tot això acabeix desapareixer, serà polvorilla pels incendis. I ho acabaríem tot. Entonces n'hi ha que fer un reclam superimportant. La huelga és necessària. Que tinguem acompanyats en les organitzacions agràries, acompanyats per tots els partits polítics i anar tots a una. No pot ser que tot el pasteló ho vulguin agarrar entre quatre lobbies. Així necessitem viure tot el món i ens necessitem tots.
Segur que és important, ens estaven comentant, no? S'estan enviant cartes, s'està intentant mobilitzar a la gent, però ara la resposta quina està sent? La resposta de la gent, no? A aquesta invitació, ja ens ha dit Pepe, no? Que les grans organitzacions nacionals igual estan una miqueta més de costat, però la gent està responent bé.
El problema que tenim és precisament el silenciament dels mitjans de comunicació. A pesar de que nosaltres hem enviat cartes sobre la vaga a tots els mitjans de comunicació, visuals, diaris electrònics, en fi, a tots, pues hi ha alguns locals que han dit algo, alguna ràdio que ha dit algo, algun mitjà electrònic que ha dit algo, però el que són televisions nacionals, el que arriba de veritat a la gent no ha dit res. Entonces jo sé que, per exemple, així a nivell de Nules, a nivell de Villarreal, pot ser que de Granada, allà on hi ha una associació agrària que apoya la vaga, allí la gent sí que sap el que va a ocurrir i sí que va a seguir-ho. Però n'hi ha moltes províncies que no saben què és el que va passar. Hauran sentit de que n'hi ha una vaga, sí, però com resulta que les accions nacionals ens han abandonat, Ava, Saja, UPA, COAC, Unió d'Uniones, no han volgut saber res. Bueno, Unió d'Uniones no, vale. Vale, serà d'erit. Bueno, pues, entonces, sense ixes que estan a nivell nacional és molt difícil mobilitzar la gent. No obstant, anem a aconseguir-ho, precisament perquè en aquests dies que falten hasta la vaga, pues anem a posar tota la carn en l'assador.
Okay. Un dels objectius que era d'esta huelga que vam fer a nivell general era intentar aconseguir unificar els criteris de totes les associacions lliures que n'hi ha en Espanya. I aquestes organitzacions nacionals s'inhibeixen, estan tranquil·les al seu despatx, tancaetes ahir en aquests recodos, i recibeixen una sèrie de subvencions. I, a més, no sabem a qui representen, perquè com fa 40 anys que no s'han fet eleccions, no sabem aquestes organitzacions a qui representen. Nosaltres sí que ho sabem. Entonces, creiem que, a part de fer la huelga, possiblement isca, a lo millor, alguna agrupació a nivell nacional que englobe a totes aquestes organitzacions i puguem defendre des d'una altra perspectiva el tema de la citricultura. És a dir, crec que això és molt important. Aquest objectiu estem aconseguint-lo. Estem aconseguint també perquè pareix ser que s'ha molestat moltíssim tant a polítics, i dic clarament, a polítics, a organitzacions agràries, i pareix també que alguns altres sectors, el que nosaltres hàgim manejat esta huelga, ens hem socavat un poquet els ciments del sector agrari, i això no els ha agradat. És a dir, que ells no se senten els protagonistes, els que han iniciat precisament este moviment, quan ells ja se'ls havia invitat, els primers que se va invitar va ser a les organitzacions agràries, pues està ocorrent que vosaltres acabarem unint-nos i possiblement presentem cara i batalla més en un futur pròxim.
Doncs si vos sembla, ho parlem crec que dilluns, que tenim un espai del camp una miqueta més de cura, però un missatge.
Jo, el dilluns tenim, bueno, vindrà ell, perquè vosaltres tenim una reunió amb la consellera d'Agricultura, allí assistirem a una associació d'oliva, una de l'IT del Gemesí, una altra de Moncofa i la de Nules. Anem a parlar amb la consellera problemes de la comunitat i problemes locals.
Doncs tant de bo tinguin aquestes paraules efecte, no? I que arriben a bon port i no queden només en una foto i bones intencions. Així que moltes gràcies als tres. Si esteu per ací, que pugueu passar, bueno, al que és local, que pugueu gaudir de les festes i parlem d'ací uns dies. Un plaer.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs bé, nosaltres una xicoteta pausa de seguida més convidats.
No te preocupes. Cristaleria Broc. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Escuela d'Adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't de dilluns a dijous, de matí i vesprada, o divendres de matí.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Villarreal, 964 50 67 45.
Continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. I com sol ser també habitual durant les festes, des d'aquest centre d'Alzheimer a Villarreal són protagonistes. Molta l'activitat també en aquest inici de curs, amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és aquest mes també. Així que saludem al president provincial, Emili Marmaneu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la gerent, i Mosandilla, que ara té un altre càrrec també, no? Sobretot a la capital, Sílvia Ramon. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
I enhorabona també per la part que li correspon a la seva filla.
Vale, gràcies, gràcies.
Ho havíem de mencionar. Dèiem, no? Inici de curs intens per a AFA, a Xavi Villarreal, perquè estem en festes, però també a moltes taules olimpiades que aquest mes sense tant motiu del dia de l'Alzheimer.
Sí, pues estem al voltant del dia 21 de setembre, que celebrem el Dia Mundial de l'Alzheimer, i bueno, ja estem preparant les diverses activitats. Este dissabte està la jornada de portes obertes, que tindrem el centre obert de 10:30 a 1:30, per tant convidem a tota la societat d'ací de Villarreal per a que pugui vindre i veure les instal·lacions i saber què és el que se fa allà en els nostres centres. Continuarem en l'Olimpià, que serà el dia 14, és un dia de convivència entre usuaris i famílies, també, tot el dia, i el dia 25 de setembre pues, acabarem en les taules informatives, així també a la localitat per al centre, per a donar difusió i informació i que la gent també pugui conèixer a l'associació i saber quins recursos té i com pot recolzar també a les famílies.
Sí que és important, tot i que les dades aquí a la localitat parlen ja de que el centre està al màxim, no?, de la seva capacitat.
Bueno, sí, les dades confirmen el que ja estàvem veient. O sea, la llista d'espera ja és nombrosa, no ho és més, perquè quan molta gent va informar-se, no sé què, li diem, pues vine, t'hauràs d'esperar dos o tres mesos mínim, perquè no sé què, i la gent diu, pues ja tornaré a vindre. Confirme el que la realitat de la societat veiem que n'hi ha. Cada vegada n'hi ha més persones amb Alzheimer, cada vegada més quantitat, més jovens i més necessitat. Nosaltres ara, la, entre cometes, sort que tenim és que tenim unitats més senzilles, però que algun servei poden donar en poblacions del costat, com és Alqueries, com és Betxí, com és Almassora, i estem derivant algunes famílies. I te diria que costat de la realitat, i jo estos dies... Mira que de l'Alzheimer ja me poden sorprendre poques coses, que estic vinculat al món de l'Alzheimer fa més de 40 anys com a cuidador i ara com a president de l'associació, i he llegit en premsa una cosa esgarrifosa, vamos, no me pensava jo que ho veuria, que n'hi ha diagnosticat en Espanya una xica, una dona, que té 27 anys. O sea, això és tremendo. O sea, si ja es comencem, i ho estan dient, hi havia metges que ho estan dient, que la joventut que veniu ara s'ha començat més jovens al consum d'alcohols i de drogues més fortes, que l'alimentació i moltes coses que està fent la joventut ara no són les més adequades. Si ja es comencem en que en 20 i tants anys puguen haver persones amb Alzheimer, ja no en 60, apaguem, vamonos, en la qual cosa la necessitat de seguir en les obres per a crear la primera residència específica en Alzheimer de la província i ampliar els serveis en més poblacions de la província, ja no només en Villarreal, sinó en altres pobles, és perentori, i des de si vulguin emplaçar a les administracions públiques a que se prenguin ara a l'Ajuntament, a la Diputació, a la Generalitat Valenciana, per veure què fem en l'Alzheimer. Què fem en l'Alzheimer? Ah, sí, a Villarreal, què fem a Castelló, què fem a Vinaròs, i què fem en Morella i en Segorbe i en en Albocàsser, en Villafranca, en tot l'interior de la província, en què no estem podent donar, no estem podent donar un servei ni bon ni roi, ningú. més enllà de fer alguna charla una vegada a l'any. O sea, crec que tenim moltes necessitats a la província i espero que puguem en esta legislatura que acabem de començar, fins a cap l'estiu tot el món se l'agarra de vacances, ara a veure si tenim govern nou a Madrid i s'entenen els de Madrid, els de València, els de Castelló i els de Villarreal, que s'entenguen tots i que li donem alguna solució a la problemàtica de l'Alzheimer, entre altres problemàtiques que n'hi ha, que cada vegada més grossa.
Així a la localitat es va veure aquest inici de l'obra, es veu l'estructura, però ara ja ha parat. Què ha passat? I suposem, no, els dinerets aquests que no arriben, però què passa i quan penseu que es pot solucionar?
Pues evidentment, com tu bé dius, pues és un problema de finançament, és a dir, nosaltres tots els centres de dia que fem venen financiats a través de l'administració, una altra part la fica recursos propis que té la pròpia associació, és a dir, aquells recursos alternatius que anem tenint, pues ho invertim en aquestes qüestions, en obres en concret, però la Generalitat enguany mos ha paralitzat la financiació, és a dir, algo que no entenem molt bé què és el que està ocorrint, perquè són projectes que ja venen financiats anteriorment des del Ministeri, des de Madrid, i així la Generalitat ens va financiar el primer any i el segon any ens ha deixat ja de financiar. I clar, per a l'associació és un problema perquè n'hi ha dos obres paralitzades, dos obres en uns recursos que pensem i també des de l'administració, també diuen així que fa falta, per tant no acabem d'entendre què és per què la paralització d'aquestes obres. Podíem atendre a usuaris en l'ampliació del centre i també en residència, això ens permetria també abarcar tota l'evolució de la malaltia d'Alzheimer en aquest cas, és a dir, quan un usuari entra per la porta podíem atendre'l en totes les fases de l'evolució. Començaríem fases inicials, intermitges i acabaríem ja en residència, que això és el que volem i bueno, suposo que tindríem que esperar, no sabem el temps perquè no sabem el que ens financiarà l'administració, ho tornarem a intentar, però pensem que també és un tema de voluntat política, és a dir, si tu també vols recolzar un projecte, pues, evidentment n'hi ha moltes formes de diàleg, de consens, etc., que pensem que en aquest cas no s'ha portat a terme.
I també s'ha de pensar que la tasca que feu vosaltres al final alleugerà coses que hauria de fer una administració, no? I això que també s'hauria de tenir en compte, que és càrrega que se li lleva, no?
Per exemple, atendre una persona amb Alzheimer en un centre de dia com el de Villarreal, que inclou transport, inclou totes les teràpies, inclou el menjar i tal, per dir una xifra fàcil d'entendre, no arriba a 1.000 euros al mes. Una plaça residencial que vindrà el dia després, el dia de demà, val 3.000 euros al mes. Si estem, els estudis ens diuen que una persona que està venint a un centre de dia se retrase 3 i 4 anys en necessitar la plaça residencial. Estem evitant en 1.000 euros un servei que seria 3.000. O sea, és invertir avui per estalviar el dia de demà, cosa que a vegades les autoritats polítiques no entenen. O sea,
és que l'avui, no, veuen, o el demà.
Exacte, no veuen més enllà del pressupost d'este any. O sigui, en aquest cas, insistís, n'hi ha una problemàtica que cabega, som més gent major, ara estem arribant a l'edat de jubilació, el baby boom dels anys 50 o 60, per això s'està multiplicant els casos i damunt, si ocorrís el que t'he dit abans, de que molt més joves es comencen a haver casos d'Alzheimer, això se confirma una frase que diem fa uns anys, que serà l'epidèmia del segle XXI, i així no s'estan convertint.
Que tot i que s'investiga, és tan delicat aquest assumpte, no?, que trobar una raó que puga explicar i donar una solució és quasi impossible.
No, anem a veure, n'hi ha estudis, per exemple, un que em vaig sometre jo, en què va basat en que totes les persones que tenen el beta-amiloide alt, totes les persones que tenen Alzheimer tenen el beta-amiloide alt, que és no sé què, una proteïna o una enzima que n'hi ha no sé on. El que ocorreix és que no tots els que el tenen alt tenen Alzheimer. El que pareix garantit és que si no tens el beta-amiloide alt, no tens Alzheimer, que per exemple és el meu cas. O sigui, puc tindre antecedents familiar, puc tindre, com tinc la tensió alta que no és bo, tinc algo del sucre alt que no és bo, però no, de moment el beta-amiloide se me manté baix. Per a això és el camí. Però la curació, allò d'esta pastilleta, t'hem pres una pastilleta diària o tres diàries, no està en esta dècada en la que anem a començar, està algo més lluny.
No ens costarà i per això cal continuar amb aquesta tasca, continuar reivindicant i suposem que aquest curs ahí estareu.
Nosaltres sí, seguirem treballant per a que la qualitat de vida de la persona i de la seva família, per exemple, estos dies comentàvem, o se va plantejar de si mantindre guard el centre de dia en festes o no. Se manté a guard perquè les famílies puguen seguir deixant-la allà i, en la mesura del possible, gaudir de la festa, des de les 9 del matí a les 6 de la vespre, almenys tindre aquest servei. I des d'ací vull agrair a tots els nostres treballadors que fan el sacrifici d'estar treballant en festes per a que les famílies puguin disfrutar de la festa.
Des d'ací fem extensible aquest agraïment. I Sílvia, sí que per últim ens agradaria que ens recordares, tot i que ho parlarem quan s'apropi aquesta jornada clau, no, el dia 21, aquestes cites que teniu així a la localitat, tot i que esteu per la província durant aquestes properes setmanes.
Sí, la província està repleta d'activitats, però sí, en concret a Vila-real, pues comencem avui, que vindrà la Regina d'ací de les festes i la seva cort a veure el centre, i els explicarem què és el que funciona i també pues faran alguna interactuació amb els nostres usuaris. Després estan les jornades de portes obertes, que serà este dissabte de 10:30 a 1:30. Convidem a tota la població que vingui, que no passi res, que no tinguin vergonya, que vinguin a conèixer-nos, que coneguin el centre també. Continuarem el dia 14 en l'activitat de l'Olimpià. És una activitat, com deia abans, d'usuaris, més famílies, és un dia de convivència a tots junts i els treballadors també. I després, el dia 25 de setembre, les taules informatives a la localitat, on també donarem informació i també se pot apropar a la gent pues, a informar-se o bé a col·laborar també a l'associació.
Totes aquestes cites que anirem recordant, perquè ara en festes també igual la gent no té el cap doncs molt en aquests assumptes, per això cal parlar una miqueta més de calma. Però Emili, Sílvia també, com sempre, moltes gràcies per passar per ací, que aquest missatge arribi, que les reivindicacions agafen el guant i se facin efectives, i fins d'ací poc, un plaer.
Gràcies a Ràdio Vila-real, que ens acull tots els anys, tant a Sant Pasqual com ara a la Mare Déu de Gràcia. Gràcies.
Gràcies per tot.
Doncs nosaltres anem a fer ja el canvi, perquè tenim més convidats, en aquest cas convidats, Núria, en clau política.
Doncs sí, ja tenim més convidats en clau política, avui n'hem tingut moltíssims, eh? La veritat és que se nota que estem a la recta final de les festes patronals, que ningú vol perdre l'oportunitat de passar per aquesta bodegueta. Ens acompanya, bueno, primer presentem a l'anfitrió, que és el regidor de Podem, d'Unides Podem a l'Ajuntament de Vila-real. Xalmeta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, igual que ahir, igual que abans d'ahir. Això és una meravella, ja veurem com estem el dilluns que ve.
Ai, igual dic, no? Igual dic. Però bé, portes una bona convidada, una diputada a les Corts, per part d'Unides Podem, Beatriz Gasco. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs bé, què tal? Què tal comporta l'inici del curs polític?
Per ara, tranquil·let, perquè hem estat esperant que es conforme el govern, que encara queda alguna direcció general que s'aprovarà demà, divendres 6, i hem estat, ha sigut un estiu per als que ens hem quedat en les Corts, més tranquil que la resta d'estius, i sobretot per a nosaltres, ara estar en el govern, estem un poc esperant a veure com comença el curs. Hi ha qüestions importants a les que atendre, evidentment, emergències en les temes que toque jo, que són mediambientals i agrícoles, pues per desgràcia hi ha problemes greus que resoldre. Estem, evidentment, reunint-nos amb la gent i escoltant, com sempre hem fet, però bueno, el període hàbil s'ha obert ara fa poc i aleshores les iniciatives estan començant a eixir del forn ara.
Perjudica el fet de que no tinguem govern a nivell nacional? Perjudica inclús per al finançament autonòmic?
És evident que sí. Nosaltres estem denunciant fermament que aquesta situació és inviable, que a la Comunitat Valenciana li afecta massa i no pot ser que els retalls s'estiguin aplicant en qüestions tan importants com l'educació, el medi ambient, l'habitatge, que són emergències, i nosaltres ens hem manifestat una oposició fermíssima a la situació que Sánchez està provocant per no voler desbloquejar una situació que no se pot prolongar més temps, i evidentment no podem fer una altra cosa que recolzar les demandes del nostre partit a Madrid.
Una de les seves competències, com vostè comentava, és agricultura. Hem de dir que anem de cara a una altra campanya citrícola que podria arribar a tindre uns resultats inclús pitjors que l'última campanya, que hem de dir que va ser, segons diuen els llauradors, prou desastrosa.
Nosaltres, per desgràcia, ja vaticinàvem el que anava a arribar fa més de 2 anys en la Vila Plana, en una reunió que vam tindre amb els citricultors i llauradors. L'any passat en Nules, la mateixa qüestió, hem estat recolzant les manifestacions en Nules, i clar, està clar que amb el Mercosur així damunt la taula i amb les amenaces que hi ha per a un sector tan perjudicat com és el de la citricultura, les coses no poden fer més que empitjorar si no hi ha una voluntat ferma per part dels partits polítics per a acabar amb el que per a nosaltres és el centre del problema, que és el lliure comerç. Mentre s'utilitza l'agricultura com a moneda de canvi en tots aquests tractats comercials internacionals, abans, ja fa 20 anys, amb l'amenaça de l'Organització Mundial del Comerç, però després amb, hi ha massa experiències ja en aquests 20 anys de que els tractats bilaterals sempre tenen com a gran víctima els xicotets llauradors, que és la nostra agricultura. O sigui, la natura de la nostra agricultura està conformada per xicotets llauradors i llauradores i ells no poden fer front al que se'ls està demanant, que és traure de la seva butxaca, que ja no tenen més que traure. Estan patint i veiem com els camps estan abandonats i per desgràcia s'està produint una concentració dels camps en mans de grans productors i grans distribuïdors, i això no és una solució al problema de les famílies valencianes que depenen de la citricultura.
I la gent que estigui escoltant, no sé si sigui llauradora, dirà, i Unides Podem què va fer?
Nosaltres, pues si tinguérem més força, és evident que podríem recolzar molt més les demandes dels xicotets llauradors. Però està en la nostra natura, som uns defensors de la sobirania alimentària, que és una proposta política que naix de les organitzacions de llauradors arran del món i que precisament se centrava en la lluita contra el lliure comerç i va néixer en l'any 93. Estem parlant que ja són molts anys i milers, milions de persones arran del món que lluiten per això. Jo he tingut la sort de ser coordinadora de la Xarxa Mundial per la Sobirania Alimentària, que érem interlocutors de la FAO. Vaig estar 10 anys davant de la FAO i lluitant precisament per aconseguir que els xicotets llauradors tingueren una veu en aquesta agència de les Nacions Unides que està especialitzada en agricultura. I el que hem dit sempre, i per això estic en Unides Podem, perquè és el partit que permet tindre aquesta veu dels llauradors en tot l'escenari internacional per a dir no al lliure comerç i sí a l'agricultura. És a dir, l'agricultura ha d'eixir dels tractats comercials internacionals. L'agricultura ha de ser una excepció. No se pot tractar el menjar de la mateixa manera que se tracta un cotxe, una nevera o un ordinador. Estem dient que s'ha de respectar una qüestió fonamental, que és el dret a una alimentació adequada, i mentre tu mates els llauradors, estàs matant també la seva possibilitat de menjar ells mateixos, que són productors. És un paradigma, no? Però és paradoxal, vull dir. Estàs evitant que ells puguen viure també dignament i menjar de forma adequada. Aleshores, nosaltres continuem lluitant a nivell europeu contra el Mercosur, contra el CETA, contra el TTIP, contra el tractat bilateral amb els països del Sud-àfrica. Continuem lluitant així a nivell de l'Estat, en el Ministeri, per a veure de quina manera, quan aquests tractats s'aproven, hi ha clàusules, com la clàusula de salvaguarda, que s'han d'aplicar, però per a que se pugui aplicar s'ha de fer l'informe. És a dir, s'ha d'estudiar de quina manera el preu de veres, el mercat, perdó, se veu invadit per la resta de productes i com no s'està complint el que diu l'acord, en aquest cas amb Sud-àfrica, i és que la taronja no està així sols quan no ha començat la nostra campanya. Ara mateix ha començat la campanya ja i encara tenim, evidentment, i ne tindrem en els magatzems fins a novembre o desembre. I això és una vergonya. I l'altra cosa que demanarem també és als distribuïdors i a la gran distribució que quan es fa pàtria es fa amb la gent d'ací. És a dir, si tu de veres vols ser valencià, i jo això li ho dic a Juan Roig i li ho dic a tots els grans distribuïdors, si volen fer pàtria, el primer és comprar a la gent local, no comprar als de fora i no comprar als de Perú i produir en Perú. Així s'ha de recolzar els nostres xicotes productors i no traicionar-los, perquè per mi això és una traïció a la pàtria, traicionar-los venent producte de fora. Perquè no pot ser que els tinguem en la situació de desesperació absoluta. I si no, que els miren a la cara com fem nosaltres, que els escolten i a veure si encara i aixina tenen la barra de continuar venent producte de fora, així, quan tenim la nostra campanya ja iniciada.
Doncs, diputada, li agraïm moltíssim que hagi passat per així per la bodegueta. Pràcticament ja en resta poquet per a finalitzar. moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Reprendrem aquest tema, perquè és un tema que, per desgràcia, tornarem a parlar-lo i ficarem a la palestra moltíssimes vegades més.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Per a nosaltres és un tema crucial. Com se sent la meva veu, m'apassiona i, de fet, tinc la pell de gallina, perquè el nostre país ha sigut agrícola des de fa segles i no podem donar-li l'esquena a aquesta nostra identitat, perquè és el que som. Som llauradors i llauradores, ramaders i ramaderes que també estan abandonats i pescadors i pescadores que també estan abandonats. El sector primari és essencial en aquest país i cal recolzar-lo amb totes les nostres forces i la nostra passió.
Que esperem que valga per a molt aquest recolzament. Gràcies, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.
I nosaltres continuem de seguideta amb darrers convidats. Amb darrers convidats després d'una menudeta pausa.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación, porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Estuditecles. Estuditecles, tu centro de estudios en Villarreal, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-1548.
¿Vols millorar la teua ocupabilitat? Apunta't a un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Villarreal. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal i l'Ajuntament de Villarreal.
Protagonistes avui, com sempre una miqueta pillats de temps, però és el que toca ara en festes. Tanquem amb equip de govern. Saludem el nou regidor, tot i que ja hem parlat amb ell més d'una ocasió, el responsable d'Economia, Xus Madrigal, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sila.
Hi ha un veterà en això de la política i de la festa, tot i que responsable d'esports, Javier Serral, molt bon dia.
Bon dia a vosaltres, el veterà, queda bé.
En experiència, ja està, pinten canes i això no se pot negar.
És un bon nom.
Parlem, no, en aquest cas, amb el nou responsable. Com s'estan vivint les primeres festes com a responsable municipal?
Bueno, pues la veritat és que, mira, a pesar d'haver estat estos 8 anys en l'Ajuntament, en l'equip de govern, com a cap de gabinet, el donar un pas i estar ara com a personatge públic és, bueno, ha sigut molt gratificant, se viu amb molta intensitat, disfrutant-les a muntó, i, bueno, i dins de lo que me pertoca de les regidories, pues intentant que tot allò que té a veure la inauguració que vam tindre de la Casa del Comerç d'Ucovi, el desfile de moda que vam tindre el dimarts, bueno, pues que es queda tot el millor possible i la veritat que molt content amb el resultat.
I també és economia, la festa, no? Òbviament se genera fa uns anys, es va fer com un estudi de l'impacte que tenia. La veritat és que això no es pot dubtar i també s'agradaria saber aquesta fira gastronòmica que agafa l'essència de la de l'etapa, com està anant, no? Ja que també doncs, intenta això, generar economia.
La veritat és que quan parlem de festes parlem d'economia, va unir, no? No només és allò que vem directament, com tu dius, el tema del Mesón de la Tapa, que s'ha reconvertit en un espai gastronòmic, sinó també, per exemple, les mateixes penyes, no? Qui no té una samarreta, compra unes taules, qui no compra menjar, és tot una economia contínua, espontània, que se genera en festes, importantíssim, perquè són 10 dies de motor econòmic per a Villarreal. I bueno, ahí estem, no? Intentant facilitar tot el que podem la gestió econòmica de totes les activitats.
I també molta activitat, tot i que durant la festa esportiva, ja que són molts els clubs que aprofiten per a organitzar algun acte i també suposem donar a conèixer tota l'activitat que fan.
Sí, bueno, la veritat és que el programa de festes, com diem sempre, no? És una mostra de lo que és la ciutat i evidentment una ciutat que tenim a gala de la ciutat de la salut i l'esport, pues també els clubs volem mostrar lo que són, no? Evidentment tenim algunes activitats també així a la plaça Major, com és el handball, que demostra i busca els xiquets per a practicar això, i com altres clubs, com l'hoquei, i altres que fan esdeveniments en festes, no? Es comencen les festes antes de que es comencen les 24 hores de bàsquet, també. O sigui que l'activitat esportiva ja es comença inclús abans de que es comencen oficialment les festes, no? I al final pues, també se genera aquesta relació de que la gent vegi els esports que n'hi ha, no? Tenim 65 clubs en la ciutat, tenim molta activitat esportiva, estem en plena campanya, que siguin festes. de apuntar-se per a continuar sent soci o voler ser soci de piscina i de tots els cursos que fa l'Ajuntament, la qual també convida així per a que estàs de fer-lo i que això va generar també pues, tota l'activitat que començarà de temporada, no? Al final les festes són una finalització de l'estiu i ja talla un poc l'estiu i ja es comença el que diu eixa temporada, no? Que en el tema d'esports normalment, no en tots els esports, però normalment coincidís també d'octubre, setembre, octubre, fins a maig, juny, que són les lligues i moltes activitats. Que ara que n'hi ha molts esports ara que tenim durant tot l'any, no? Anem a seguir fent també pues, tot aquest circuit de carreres que anem fent, que participen molt, que Xus també ho sap perquè participa en ell, no? I a més el seu fill està ara i Xinsen també, van tenir una carrera nocturna que va guanyar en 16 anys, en la qual tradició 15, té...
15
anys, veritat, 15. És que com va la meva filla al col·le i la meva està quasi també 15-16, però allà estem. Bueno, al final és això, no? L'activitat esportiva que no para i també inclús en festes també se mostra a la ciutat.
Sí, no, això és precisament el que dona la grandesa a este poble, no? Que a pesar de tot, i la proximitat en la gent, pues, bueno, el circuit de carreres populars d'esports és fantàstic, està tot lligat i bueno, això és proximitat de regidors i uns mos involucrem en unes causes, els altres en unes altres, però l'important és que estiguem sempre en una activitat contínua i viva.
I parlant d'esport, saludem a la següent regidora, no, bueno, adjunta d'esports, però també en aquest cas responsable d'educació, Ida Beteta, molt bon dia.
Molt bon dia.
I clar, si toca parlar d'educació, toca parlar de l'inici de curs, ja tot amanit, l'escultor Ortiz, que suposem ha sigut el mal de cap de l'estiu, ja solucionat.
Sí, tot solucionat i la veritat que esperem el començament del curs amb moltes forces, està tot preparat, i tenim molta il·lusió per a que siga un inici de curs molt, molt, molt xuli.
Com està vivint les seues primeres festes com a responsable municipal? Ens deia el seu company Jesús Madrigal, que òbviament ja ha estat més anys relacionat, no?, en alcaldia, ha viscut la festa, però vostè sí que ha arribat, diguem, de nou. Fa aixina en el cap, que com ho està vivint, com està anant?
Lo estem vivint a tope, hi ha un muntó d'actes, estem anant a tots els actes que podem, perquè ja sabeu que jo també entrene. A més, he tingut el campionat de la Comunitat Valenciana el diumenge passat i este diumenge és el campionat d'Espanya, i la veritat que l'estem vivint a tope, entrenaments, tot preparant l'inici de curs, l'escultor Ortiz, les festes, actes esportius, però la veritat que amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i disfrutant de la gent i de tot és, i de tots els vilarralents.
Així que molta l'activitat i ens agradaria ja per a tancar i deixem passar l'actualitat també esportiva amb Javi Mata. Ja que ens estem curs, també polític, deures de l'àrea que vostè encapçala d'esports?
Bueno, els deures és, a part de continuar en tota l'activitat, que jo crec que ja és molta, a més començar com la legislatura en instal·lacions esportives, però l'hem augmentat molt, no?, en piscina d'estiu, en el CTD que s'ha ficat a rendiment. Ara pues, està acabant ja i acabarà en este curs polític d'estenguany del campió Jones Nou, no?, que gràcies al conveni del Villarreal i en els Carmelites s'ha pogut fer i se farà en un test prudencial. També tenim el tema de recuperar la piscina d'Aquasport per a ficar-la també integrada dins de les instal·lacions esportives i també pues, tots els projectes que comporten ahir. No? Al final sí que és veritat que després n'hi ha que mantindre-ho tot i que d'esports pues, té que fer un esforç prou important, no?, de mantindre-ho i també sense pujar les tasses dels clubs i de la gent que practica, no? Perquè al final sí que volem que siga aquestes instal·lacions esportives que facin que Vila-real siga un dels municipis amb menys índice d'obesitat infantil que tenim, està en els càlculs, que està relacionat molt l'obesitat infantil en el que és la pràctica de l'esport, no? I aquesta ciutat jo crec que això ho portem des de l'escola a totes les activitats que fan també els clubs esportius, que també tenen molta gent des d'alevins a infantils que també practiquen molt d'esport.
Des d'economia?
Les d'economia, pues, la primera i principal i vital en aquests moments, ja portem un temps treballant des del mercat central, estem intentant acabar de redefinir-lo, estan les pliques ja per eixir els puestos nous, i això és la principal, però després tenim tots els plans d'empleo que estem treballant des de la regidoria d'Economia, la programació de l'últim trimestre en quant a formació, i després pues, la nostra idea és treballar en un programa macro a 4 anys vista, dissenyar-lo i a partir d'ahir acotar-lo per a poder treballar en les activitats més pròpiament, més acotades i més disseccionades per aconseguir el millor dels objectius, claro.
I per últim, des d'Educació, Aida, quins són els deures?
Els deures d'educació, volem fomentar l'educació en valors, tot el que consisteix en el respecte, en la igualtat, en l'atenció a la diversitat. També volem potenciar l'educació saludable, com ha dit el meu company Javier, i també volem potenciar l'educació sostenible, la importància del medi ambient, la importància del reciclatge, entre altres coses. Durant aquest curs tenim preparats molts projectes i la veritat que tenim moltes ganes d'iniciar-los i que els nostres xiquets i xiquetes disfruten en els projectes que hem pensat per a ells.
I també entre mitges el Carlos Artou, no?, aquest aulari d'infantil.
Sí, el Carlos Artou el tenim ahir, les obres estan anant molt bé. També tenim alguns projectes, com per exemple el José Soriano, el sostre del José Soriano, que el tenim previst que es començarem en octubre, jo crec que es començarem. I he de dir que avui per avui tots els centres estan preparats i estan tots a punt per a que el dilluns es comenci el curs escolar. És un treball ad hoc des de l'Ajuntament per a que el dilluns estiga tot correcte.
Doncs esperem que així siga. Moltes gràcies als tres per estar, que acaben de passar unes bones festes i que vagi a haver el campionat de diumenge.
Moltes gràcies. Intentarem apretar amb totes les forces i a lo millor
dura alguna medalla més per a Vila-real.
No seria la primera ni l'última, serà?
No serà la primera ni l'última. És una gran corredora.
Doncs Javi Serralbo, també moltíssimes gràcies i acabaré de passar bones festes.
Vale, igualment a vosaltres.
Xus Madrigal, també moltes gràcies i bona recta final de festes.
Moltes gràcies i esperem que les festes acaben igual de bé que han començat i que la nostra moreneta puja i que estiga en l'ermita en tota la tranquil·litat del món com ha sigut aquestes festes, tranquil·les.
Esperem que així siga i Aida, també moltíssimes gràcies i molta energia per a tot el que té aquests dies.
Moltes gràcies i aprofite per a dir als vilarrealens que disfruten de les festes i que s'ho passen a munto bé.
Moltíssimes gràcies, amb aquestes paraules ens quedem. Núria, demà més.
Demà més i millor últim dia de Bodegueta a partir de les 12:05. Adeu, vos deixem amb el nostre company d'esports.
Del 2 al 6 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a la 92.2, Ràdio Vila-real. Des del restaurant El Casino, vos aproparem els protagonistes de la festa. Gaudiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.